Bona tarda, comencem el ple ordinari del 30 de gener del 2025 i passem a l'ordre del dia i primer de tot farem el punt 1, que són actes pendents d'aprovar, que seria aprovar el que és el ple extraordinari d'urgència que es va fer el dia 10 de gener del 2025. Hi ha algun comentari, alguna cosa? No? Doncs passem a votació. Doncs vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova per unanimitat. Deixeu-me dir també que excuso l'assistència del regidor Adrià Guinó, que per malaltia doncs, no hi serà durant el ple. Passem llavors, en aquest cas, doncs, un cop doncs, ens han arribat totes les acreditacions, a prendre possessió, en aquest cas el que és la Glòria Malagona Aguilera, representant d'Esquerra, doncs si vols acostar-te i farem la presa de possessió.
En compliment de l'article 108 de la Loreg, es procedeix a la presa de possessió com a regidora de l'Ajuntament de Llagostera de la candidata Glòria Malagón Aguilera, que va concórrer a les eleccions locals del 28 de maig de 2023 per Esquerra Republicana de Catalunya, cor municipal, i que es nomena en substitució per la renúncia de la senyora Lorena Quiñones Quiñones. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Llagostera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Prometo per imperatiu legal i d'acord amb la voluntat ciutadana expressada a les urnes, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant amb la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Em comprometo igualment a treballar per aplicar els valors republicans de justícia, igualtat i solidaritat a Llagostera, al poble que represento.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Glòria, benvinguda i molts encerts. Doncs bé, passem al punt 2, seria la part resolutòria, seria el 2.1 dels dictàmens. El punt 1 seria aprovar l'increment de l'import de la contraprestació per l'arrendament de la finca ubicada al carrer Roser 1 amb número de referència cadastral, no us ho llegeixo, és molt llarg. Bé, resumint, suposo que us heu mirat, això és la finca que fa de pàrquing, o que en aquest cas també ara estem intentant de potenciar, que hi ha en el carrer Roser, en el cantó del que denominem el Caminito, que bé, doncs amb la diferencial que hi ha gust amb el que, perdoneu, el que hi havia en el contracte, que era l'arrendament a través de l'IBI, doncs ha hagut un diferencial de 168 a 68 euros i en aquest cas doncs, és regularitzar-ho amb la propietat. Hi ha un comentari? No? Doncs, si es passem a l'aprovació, doncs vots en contra, abstencions i vots a favor, doncs s'aprova per unanimitat. Passem al punt 2, seria aprovar el Pla Estratègic de Llagostera 2030. En aquest cas, Àlex, vols explicar-ho?
Sí, gràcies. Bé, ens trobem davant d'un document que aprovarem avui, que és el fil conductor d'un camí a seguir com a municipi, el Pla Estratègic vinculat als ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, també coneguts com l'Agenda 2030, un acord a escala global i mundial per a millorar tot el que està a les nostres mans com a ciutadans. Aquest document de més de 100 pàgines recull totes les dades obtingudes no només de la diagnosi de Llagostera, sinó les aportacions d'entitats, empreses, personal tècnic del mateix Ajuntament, govern i oposició. Un document que és realment interessant a la seva lectura per a conèixer les dades de Llagostera, però interessants com el creixement demogràfic dels darrers anys, en ser superior a la mitjana de Catalunya, la por que té certa gent del moviment de migració en el municipi, on les dades deixen ben clares que les persones que arriben migrades a Llagostera cada vegada estan més formades. Aquest document hi ha establerts 6 eixos principals, que, com la diversitat d'accions, on una Llagostera més sostenible, socialment més justa, de creixement, desenvolupament, l'eix 1, per exemple, turisme, esport i patrimoni, l'eix 2, digitalització, formació i educació, l'eix 6, l'ordenació urbanística, transport públic i habitatge, l'eix 4, indústria, com a oportunitat de dinamitzar el mercat de treball, l'emprenedoria i l'economia social, l'eix 5, cooperació, voluntariat i integració social, i l'eix 6, gestió de residus, aigua i sanejament. Aquest document no només marca el camí, sinó també ens ajudarà a poder optar subvencions que desenvoluparem en projectes aquí a Llagostera. Creiem que és una oportunitat tirar endavant aquest projecte de poble i comentar que estarà a exposició pública durant uns dies i creiem que la gent que se'l vulgui llegir i aportar alguna millora estarà obert a que es puguin fer aquestes millores.
Merci.
Gràcies, Àlex. Bé, aquest és un document, en aquest cas, que es va fer la presentació a tots els equips polítics aquí representats i en aquest cas també van fer aportacions i d'alguna manera es van admetre. I bé, a partir d'aquí, doncs, si teniu algun comentari, sí.
Gràcies, bon vespre. Hi votarem a favor. Valorem positivament el treball, especialment, per exemple, doncs, de la part de diagnosi és molt completa i molt interessant. Destaca qüestions com... clarament, no? Doncs la mancança que hi ha a nivell d'economia, no? en el que és el desenvolupament industrial, fins i tot doncs, la pèrdua que hi ha hagut doncs, els últims anys, i destacar només en aquest sentit doncs, bé, el fet d'haver-hi pogut fer aportacions que van ser doncs, totes recollides, no? I en aquesta línia doncs, de millorar el document, no? Amb aquesta línia dels objectius de l'Agenda 2030 o de manera més aterrada al final, doncs, segons el que compreníem que eren les necessitats a nivell social, ambiental i cultural de Llagostera. Per tant, doncs, agraïts i votarem a favor. Gràcies.
Molt bé, gràcies Jordi. Eduard?
Sí, jo no afegiré massa res. També votarem a favor, dir que estem contents de que ja és un document que es va iniciar la passada legislatura i que s'ha pogut acabar ara i que, a més, doncs, l'oposició hem tingut l'oportunitat de fer aportacions i penso que és un exemple per a altres qüestions globals del municipi que podem treballar de forma conjunta. Per tant, també hi votarem a favor i gràcies.
Molt bé, gràcies, Eduard. Més un comentari? Sí, Àlex?
Sí, agrair que s'aprovi de forma unànime. Això vol dir que anem tots al mateix camí, que és millorar Llagostera. Merci.
Molt bé, gràcies, Àlex. Doncs bé, no havent-hi res més, passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs bé, s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al punt 2.2, que seria proposicions no dictaminades per al pressupost, per la comissió informativa. Bueno, passem al 2.1.1, seria aprovar la plantilla de personal de l'any 2025 i va lligar també amb el 2.1.2, si us sembla, el votarem per separat, però l'exposició la farem conjunta, que seria aprovar la relació de llocs de treball de l'any 2025.
Sí,
l'urgència. Però... sí, és bé, ara votarem l'urgència. Doncs votem l'urgència del primer punt, que seria aprovar la plantilla... Sí, endavant.
De l'urgència,
Sí.
Bé, no, només dir que clar, aquest document és un document que s'havia d'haver aprovat al ple dels pressupostos. Això no va ser així, penso que estaria bé una explicació del per què. I per altra banda, també ens sobta molt que ningú del govern ens informi que aquest punt anirà avui a l'ordre del dia. És a dir, a la comissió informativa ningú va dir res, és possible que no sàpiga, però si nosaltres el dilluns no entrem a l'absis i ho mirem, ens arribem aquí i ens trobem en aquest punt. És a dir, no hi havia... Penso que és... I ho puc entendre, perquè hem estat a govern i sabem que hi ha mil presses i mil coses, però ha d'entendre també que nosaltres és part de la nostra feina i si no ens ho faciliteu en aquest sentit amb el temps i forma que cal, no podem fer la nostra feina i, de fet, avui sí que farem algun comentari sobre aquestes propostes, però no els hem pogut mirar tan a fons com haguéssim volgut perquè no hem tingut temps. Ens abstindrem amb l'urgència, tot i que sabem que tirarà endavant i si cal votarem a favor, però volem fer aquest comentari perquè no ens ha agradat.
Sí, Eduard, gràcies per l'aportació. No havia estat l'altre. Sí.
No, anava a sumar a les paraules que ja ha expressat l'Edu.
Tots dos, doncs, gràcies per la protecció. Sí que m'excuso, en aquest cas m'excuso, però també no ho vam comentar a la comissió informativa perquè realment no sabíem si entraria, podíem entrar-ho ni per urgència. Sabeu molt bé que ara hem fet el procés del cap de recursos humans, tenim una mica doncs, el que és l'àrea, doncs, anem funcionant com podem i per això ha sigut tot intentant de que pogués passar per aquest ple. Ja volíem passar-ho, com bé deies, pel ple de pressupostos, en allà aquell moment ja va ser impossible i ara, bueno, amb urgència, ho hem pogut passar aquest. Això dic, en aquest cas sí que teniu raó que no ha sigut poder molt tràmit que tenia que haver sigut amb normalitat. Bé, doncs anem a fer l'aprovació de l'urgència. Doncs L'audiència del primer punt, que seria l'aprovació de la plantilla de personal l'any 2025, vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova per unanimitat?
No, no,
perdó. Ah, que anem molt ràpid jo. Perdoneu, anem molt ràpid jo.
Tornem.
En contra, abstencions, perdó, abstencions. No sabia que havia d'allò. I a favor. Va, en aquest cas doncs, hi ha els vots a favor de Junts i PSC i abstencions d'Esquerra Republicana i CUP Alternativa. Bé, comento ara o ja aprovo l'altre, o dic perquè ho farem conjuntament?
No,
votem... Votem-lo també l'altre, no? Sí. Doncs fem la votació ara del que seria el programa de relació de llocs de treball 2025. Vots en contra, abstencions...
L'urgència?
Sí, l'urgència.
No, votem la proposta ara.
Ara has de fer la proposta.
Va.
La proposta d'aquest punt. És a dir, hem votat l'urgència i ara votem la proposta.
Va.
Doncs
he d'explicar la proposta. Sí. Aquí anava, és que aquí m'heu fet perdre. Bé, bueno, bàsicament, el que és el primer punt, per això deia, és el que és la plantilla doncs, referida al pressupost. Bàsicament és això, llavors no sé si teniu una consulta, doncs prenent nota. I el següent punt que seria, per això deia, de fer-ho conjuntament, a la relació de llocs de treball, sí que volia explicar una mica quins són, i d'allò, si us sembla, ho faig ara i llavors votem l'altre, perquè ho farem més fàcil tot, no? Val, doncs aquí el que s'ha fet ha sigut modificar el nivell, un dels punts, una de les modificacions, modificar el nivell de destí del lloc de treball de la secretària, per la, en aquest cas per l'assumpció, direcció dels serveis generals i alcaldia, sent el nou un nivell 30. Llavors això s'ha fet l'adequació singular per assumpció del que dèiem, de la direcció dels serveis generals i alcaldia. Llavors, l'altre seria crear un lloc de treball tècnic d'acollida en règim funcionarial de l'escala d'administració del grup A, subgrup A2 i nivell de destí 18, escrit al Servei d'Acollida i Ciutadania de Drets Socials. En aquest cas s'acaba el contracte amb vincle, no estem contents amb el servei que s'ha donat i el servei el passarem ara directament, per això creem aquesta plaça. Llavors, l'altre punt seria crear dos nous llocs de treball administratius en règim funcionarial de l'escala d'administració grup C, subgrup C1, nivell de destí 14, escrits a l'àrea de personal o promoció local. En aquest cas, és una promoció interna dintre dels recursos humans. Llavors, el quart seria crear un nou lloc de treball en tècnic mitjà a l'arxiu, en règim laboral, plaça assimible al grup A2, subgrup A2 nivell de destí, per proveir mitjançant el sistema de promoció interna. En aquest cas, hi ha la jubilació de l'arxivera, doncs és per cobrir la plaça. Llavors, hi hauria el 5.1, crear un lloc de treball de monitor coordinador i dos llocs de treball de monitor per incloure el personal subrogat en el règim laboral de la gestió de les piscines municipals. En aquest cas és la subrogació dels treballadors de la piscina. L'altre punt seria assignar el lloc de treball de tècnic d'administració general de secretaria de l'escala d'administració general grup A, subgrup A1 i nivell 22, les funcions de cap de recursos humans. Com bé deia fa una estona, doncs hem creat la plaça aquesta de cap de recursos humans, que passa d'estar escrit a serveis generals, que era una plaça que estava a recursos humans. Llavors hi ha l'altre punt, que seria reclassificar un lloc de treball de tècnic mitjà de recursos humans, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, val? En funcions de serveis generals, modificant la denominació del lloc de treball, passant a ser un lloc de treball de tècnic mitjà, de serveis generals, de l'escala d'administració general, subgrup A2, nivell de destí 18. Això passa de recursos humans, és una plaça que passa de recursos humans a serveis generals. No? Hem fet com un canvi de croms. Llavors, hi ha el punt 8, seria modificació de la dedicació d'un lloc de treball de tècnic especialista a la llar d'infants, assignant una jornada laboral de 37 hores i mitges. Això passa d'una plaça que no tenia dedicació exclusiva a fer jornada sencera. No tenia jornada sencera, fes jornada sencera. I llavors hi hauria modificar el complement específic del lloc de treball de tesoreria per l'assumpció de les funcions de recaptació i assignar el sou que li pertoca. En aquest cas seria l'educació singular per assumpció de la direcció dels serveis de recaptació. Sabeu que volem fer, en aquest cas, la internalització del servei de recaptació i és una mica doncs, per aquesta qüestió que hem fet aquest moviment. I bàsicament seria això. No sé si ara voleu comentar.
Bé, bastant en la línia del que comentava el grup d'Esquerra, eh? Nosaltres destacaríem això, no? El fet que es tracta d'un, evidentment, d'uns punts molt importants, molt complexos també, no? I que si no s'està doncs, dins l'Ajuntament, com evidentment esteu l'equip de govern, doncs hi ha molts detalls que es perden, més amb la gran mobilitat que hi ha dintre la casa, no? I de que parlem de molts treballadors, no? Llavors, bé, entenem que segurament es podria, encara que no se sàpiga segur si entrava al punt, no? Que la comissió informativa es podria haver tractat, no? Avisat de que potser entraria, o en tot cas, si no, encara que fos més tard, però bé, avisar d'aquest fet, no? Sí que és veritat que us vau mostrar oberts a parlar qualsevol dubte, però va ser arran que per part d'Esquerra en aquest cas, no, doncs es preguntés sobre el tema i es veiés que estava inclòs. Nosaltres mateixos en aquest ple portem dues mocions que s'haurà de votar la urgència, eh? I agrairem que entenem que serà així i que no hi haurà problema en aquest sentit. Per una qüestió un cop més, no, doncs, diguem, burocràtica, que es penjava l'aplicatiu en el seu moment. Però bé, sí que és veritat això, no, que en la comissió informativa doncs, es tenien aquests documents. En aquest cas entenem que és un assumpte important, que hauria valgut la pena això, poder-ho parlar bé, poder entendre doncs, les prioritats, discutir-les si fos el cas, no, i poder portar també a ple doncs, una postura una mica més fonamentada. Veiem punts interessants, no? Doncs, des de les promocions vàries, el tema de la internalització i que s'opti per això, no? En el cas de recaptació, o la internalització també d'acollida. Però davant d'aquest dubte i davant de que parlem d'un document molt important i sobre el que no hem acabat de poder tenir doncs, tota la informació, en aquests punts ens abstindrem.
Gràcies, Jordi. Torno a repetir, eh? Vull dir, no ha sigut en cap moment la nostra intenció saber una mica com està la casa, fins i tot doncs, tots els canvis que hi ha hagut, tant de personal com ara de fins i tot de llocs de treball, i bueno, el que deia abans, eh? En temes de recursos humans ja fa temps, ja ho sabeu, ja veníem, quan vosaltres estàveu governant, doncs la mancança, i ara doncs, amb tot aquest procés i que ha plegat una persona de les que hi havia, i ara amb la plaça de cap de recursos humans, doncs, bueno, anem una mica doncs, coixos en aquesta àrea. Eh? Per això dic, torno a disculpar-me. Endavant, Eduard.
Bé, jo només ja dic que no hem pogut mirar-nos-ho molt, però sí una mica. Hi ha un parell de coses que voldríem preguntar. A la primera, a la memòria de la plantilla, es diu, bueno, es diu la plantilla personal, s'aprova en la mateixa sessió que s'aprovi el pressupost, això entenem que no està bé per ara, però llavors diu, la plantilla personal també està subjecta a l'obligació de publicar íntegrament el butlletí oficial de la província i el diari oficial de la Generalitat, i es remetrà una còpia, ta, ta, ta. A l'acord de la plantilla, si mireu, en el punt només apareix publicar-ho en el butlletí provincial, no a la Generalitat. I a la R, a la T, sí, surten els dos llocs. No sé si s'hauria de canviar, si és un error o si no ho és. Va. Bueno, si s'ha d'esmenar... Llavors, també, quan parlem dels monitors de la piscina, d'acord, que es fa servir la paraula monitors, que en el contracte no era aquest, suposo que això ja està estudiat... A la partida on ha d'anar, el preu que surt a la proposta és 14.400 i escaig. Si mirem el pressupost, la mateixa partida són 4.200 i escaig. No és una qüestió rellevant, són 200 euros, però sí que ens fa patir que això pugui passar en altres partides. Una qüestió que nosaltres no hem pogut revisar per temps i perquè el capítol 1 ja sabeu que està tot en una macropartida i és gairebé impossible que nosaltres puguem revisar una a una. I després, no sé si has parlat del nou tècnic informàtic, no, doncs també ens hauria de saber aquests detalls d'aquesta nova plaça que apareix també a no sé quin dels dos documents ara.
Gràcies. Bé, en aquest cas, el de la piscina, Jordi, tens, i ara sí que no, no tinc informació aquesta, no?
Si no, si el, no tema, ja el tema aquest dels 400 euros no el tinc detectat. I el tema de monitors, en vam estar parlant i van comentar que era perquè sí que depenia també de com venien subrogats de l'empresa i sí que tenien una plaça de coordinador i en principi, o sigui, com que era una subrogació, ho havíem de fer per la mateixa funció, diguéssim, que venia donada.
L'altre era de la plaça d'informàtic, m'has dit, i ja estaria, no?
Bueno, això, sí, repassar que no hagi passat això
sí,
de les partides en altres.
Bueno, la plaça d'informàtic sí que és una plaça doncs, que hem d'acabar de cobrir, però ara la pregunta que fas exacta no te la sé respondre, eh? Ja t'ho miraré i ja et respondré. Però sí que és una plaça que tenim itinerant. Una cosa més, no? Un comentari, no? Doncs passem a aprovació, aquí hem d'aprovar doncs, els dos punts. Eh? Aprovem primer el que seria l'aprovar la plantilla personal l'any 2025. Vots en contra, abstencions... I vots a favor? Bé, s'aprova en aquest cas pels vots a favor de Junts i PSC i les abstencions d'Esquerra Republicana i Alternativa per Llagostè. L'altre punt també fem el mateix, passem a aprovació, seria vots en contra, abstencions...
Sí, per l'urgència...
Doncs aprovem l'urgència de l'altre punt, del que seria aprovar la relació de llocs de treball de l'any 2025. Vots en contra, abstencions... i vots a favor. S'aprova l'urgència amb els vots a favor de Junts i PSC i l'abstenció d'Esquerra Republicana i Alternativa per Llagostè. Llavors, passem doncs, a l'aprovació del punt, de l'aprovació de la relació de llocs de treball per l'any 2025. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova el punt amb els vots a favor de Junts i PSC i l'abstenció d'Esquerra Republicana i CUP Alternativa. Molt bé, passem doncs al 2.3, que seria els acords d'urgència. En aquest cas hi ha dos, també hem d'aprovar primer l'urgència, que seria el REC de l'Ajuntament. Aprovem l'urgència, vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova l'urgència per unanimitat i en aquest cas doncs, passem a debat el punt, el REC de l'Ajuntament, Pilar?
Sí, bon vespre. En quant al REC de l'Ajuntament ascendeix a 6.018,41 euros de contractes menors i 2.057 euros de contractes verbals.
Gràcies, Pilar. Un comentari? No? Doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Abstencions, sí. I vots a favor. Doncs s'aprova el punt... amb els vots a favor de Junts, PSC i CUP Alternativa i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Passem a l'altre punt, que serien els recs de la residència Josep Baulira. Pilar?
Sí, el rec de l'organisme autònom residència Josep Baulira és de 1.280,23 de contractes menors i 21.715,60 de contractes verbals.
Gràcies, Pilar. Doncs aprovem l'urgència primer i després aprovem el punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova l'urgència per unanimitat i ara anem per aprovar el REC. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova el punt amb els vots a favor de Junts, PSC i CUP Alternativa i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Passem al punt 3, que serien mocions polítiques. Passem al 3.1.1, que seria moció d'Esquerra Republicana per l'obertura d'un espai d'estudis coincidint amb les dates de preparació dels exàmens trimestrals i l'espau de l'alumnat del cursat del curs, del que cursa el batxillerat a Llagostera. En cas que hi defensa, senyor.
Sí, bon vespre a tothom i en especial avui als joves de l'institut, que sé que alguns ens esteu seguint per Llagostera Ràdio. Avui portem a ple una moció que ens fa molta il·lusió poder-la presentar. Una moció pensada per molts joves i molts estudiants del municipi, que com ha dit l'alcalde, proposem l'obertura d'espais d'estudi coincidint amb les dates de preparació dels exàmens trimestrals i de l'ESPAU. Estem molt contents i creiem que és una bona proposta, ja que l'hem pogut treballar conjuntament amb la direcció de l'institut, amb famílies del Consell Escolar i també amb els estudiants de batxillerat. I tots ells ens han trobat molt interessant aquesta proposta. A més, ens ha arribat que des de l'institut s'ha fet un sondeig a l'alumnat i sembla que els joves ho veuen amb interès. A part, aquesta moció també la podem lligar en diferents punts i objectius del Pla Local de Joventut i creiem que això encara fa més necessari que avui aprovem aquesta moció, ja que aquest pla marca les línies de treball a seguir en temes de joventut a Llagostera i entenem que totes les propostes i polítiques que vagin en aquest sentit són bones per als i les joves de Llagostera. Abans de llegir la moció i els acords, però, deixeu-me agrair a tothom qui ens ha ajudat i ha fet propostes perquè avui aquesta moció sigui una realitat. A tots ells els hi vull agrair des d'aquí. I ara sí, passo a llegir la moció i els acords. Els espais d'estudi, juntament amb hàbits d'estudi, tenen un impacte directe en la millora dels resultats acadèmics. Tenir un lloc específic amb les condicions adequades de comoditat i silenci per estudiar permet una millora de la concentració i del rendiment. Malauradament, no sempre els nostres habitatges ofereixen la possibilitat de disposar d'aquests espais. A més, la necessitat d'un treball col·laboratiu i en equip aguditza el problema. Conscients de la seva importància, les actuals biblioteques públiques es dissenyen de tal manera que disposen de sales d'estudi adequades. A més de Girona Capital, 100 municipis de comarques gironines compten amb sales d'estudi. Malauradament, la nostra biblioteca no està dissenyada per atendre aquestes necessitats específiques. La manca de llocs apropiats es fa més palesa en moments d'examen, sobretot els quals tenen a veure amb la preparació de les proves d'accés a la universitat, les PAU, de vital importància pel futur acadèmic dels nostres joves. Com a estratègia per anar entrenant els estudiants a les PAU, el professorat de l'Institut de Llagostera ha fixat a l'inici de curs períodes d'exàmens trimestrals per a l'alumnat de batxillerat, similar a l'organització d'aquestes. Reserven 4 dies separats amb un cap de setmana entremig, on l'alumnat ha de superar un màxim de 3 exàmens per dia. És fonamental, així, que l'Ajuntament de Llagostera posi a disposició espais de treball per facilitar una bona preparació per les proves, tant dels trimestrals com de les proves que tenen lloc al mes de juny i, si és necessari, de setembre. És per tot això que des del grup d'Esquerra Llagostera proposem al Pla l'adopció dels següents acords. El primer, estudiar el lloc més idoni per donar accés a l'alumnat que ho consideri oportú per obrir espais on es pugui crear un clima adequat per l'estudi, coincidint amb els dies anteriors al cap de setmana dels trimestrals, de primer i de segon de batxillerat i també de la LESPAU. 2. Establir si cal un horari d'obertura consensuat amb l'institut i dotar-lo de personal necessari. I 3. Publicitar l'espai a l'alumnat a través de les xarxes socials de joventut i fer-ne partícip l'institut. Espereu que veiem amb bons ulls aquesta proposta i que sigui una realitat el més aviat possible. Gràcies.
Gràcies, Aniol. Gràcies, Jordi.
Sí, bé, nosaltres també hem parlat amb l'institut i després de fer una mica d'enquesta, perquè de fet no és que ho veiem amb els ulls, ja ens agradava, però el que ens ha traslladat a l'institut és que els alumnes han requerit poder anar a tenir un espai d'estudi. Nosaltres amb els nostres tècnics hem considerat que el millor espai d'estudi és la biblioteca, perquè s'havia provat anteriorment, per exemple, en Cala Viudi i no havia funcionat. Llavors, el que han requerit els alumnes més concretament era poder anar a estudiar les tardes i alguns matins que no tinguin exàmens, tampoc saben encara quins matins tindran examen i quins no, però que els caps de setmana no la farien servir. Val? Llavors, després d'haver recollit aquesta informació, creiem que no és necessari establir nous espais d'estudi perquè pensem que el millor lloc és la biblioteca i també voldria recordar que l'any passat, després de molt de temps, es va obrir a ampliar l'horari de la biblioteca per poder facilitar l'estudi de l'alumnat durant l'ESPAU. No va ser una mesura que va tenir molt d'èxit, també s'ha de reconèixer, però no estem oberts a tornar-ho a intentar enguany. Llavors, de fet, aquests trimestrals cobriran, perquè l'horari de la biblioteca així ho fa, ja que va canviar fa un temps, estarà oberta totes les tardes de dilluns a divendres, per tant, aquest alumnat podrà anar a la biblioteca a estudiar i, si cal, obrir la sala que hi ha. Llavors, el que diem nosaltres és que si durant aquests trimestrals, com sembla, hi ha un grup perquè ens han traslladat que tenen ganes d'utilitzar aquestes instal·lacions per poder estudiar, I si així ho requereixen i se n'adonen que necessiten més hores que només les tardes, doncs de cara a les PAU ho tornarem a estudiar. Com que encara tenim temps, llavors, això, una mica, nosaltres votarem en contra de la moció perquè no ens volem comprometre tot això i res, estarem amatents a veure què passa en aquestes èpoques d'examen i, com molt bé dic, l'any passat, després de molt de temps, es va ampliar l'horari de la biblioteca, que no s'havia fet, i res, això durant les PAU entenem que és quan és més important i això és exactament el que ens ha traslladat la direcció de l'institut, que això durant el cap de setmana no la volien utilitzar i per tant amb l'horari que cobreix la biblioteca doncs creiem que la necessitat està coberta i és una mica l'explicació.
Gràcies, Jordi?
Sí, nosaltres no hem fet cap enquesta però des de fora sembla que l'hagueu agafat mostres diferents, diguem, però en tot cas, bé, ja dic, vist des de fora, i en tot cas és una moció, evidentment, del grup d'Esquerra, però sembla bastant evident que bé, que hi ha hagut temps de marge, no?, per poder-ho negociar abans del ple, i bé, doncs nosaltres hi votarem a favor, tot lamentant que finalment, esclar, no s'aprovarà, doncs, perquè ens sembla una moció, doncs, interessant, que proposa doncs, qüestions viables, que si, doncs, com sembla evident, sí que hi ha un grup de gent que estaria interessada en això i en podria fer ús, doncs, seria una bona cosa on agafar-se, no? L'activitat de l'Ajuntament i també en un àmbit com el de l'estudi per a les persones joves, doncs, pensem que, i això ho anem veient en diverses coses, que no hauria de limitar-se a dir doncs, això no funciona, aquesta altra cosa tampoc, no? Hi ha d'haver un paper de tirar del carro, no? de ser constructius, propositius, i bé, segur que hi haurà coses que no funcionaran, però això no ens hauria de fer tirar enrere a l'hora de tenir iniciatives. I en tot cas, doncs, partint de tot això, doncs, entenc que es podria haver trobat fàcilment una solució, ben negociat, no? I doncs, no sé, si no eren caps de setmana, si no ampliar horaris o habilitar un altre espai o el que sigui, no? Però en tot cas, doncs això, votaré a favor i lamentar, evidentment, que no s'aprovarà.
Gràcies, Jordi. Després ja li donarem d'allò. No, en aquest cas, no sé si vols, no? Va, en aquest cas vosaltres, Daniol?
No, la veritat és que ens sorprèn negativament que no s'aprovi aquesta moció. Sabem que aquesta enquesta que ens ha passat a l'institut ha arribat a més de 30 alumnes. També aquesta enquesta diu que als alumnes els agradaria que la biblioteca o el lloc d'estudi, que en aquest cas heu parlat de biblioteca, estigués oberta fins a més tard, fins a les 11 de la nit, diuen els alumnes. I ens sorprèn negativament, com he dit, perquè és una proposta en àmbit de millora que creiem que va més enllà de la política, va pels joves. Els joves hem vist que s'han d'anar provant coses, hi ha coses que potser funcionen més, hi ha coses que no funcionen, però fins que no es proven no ho sabrem. I la veritat que ens sorprèn negativament que aquesta proposta avui no tiri endavant. Agrair un altre cop als joves de l'institut que s'han posat en contacte amb nosaltres per millorar aquesta moció, agrair també les famílies i la direcció del centre que també s'han posat a disposició de tot el que sigui necessari i res. Estem tristos, la veritat.
Gràcies, Daniel. Jordi?
Sí, sembla que votem en contra, sembla que no fem coses. No, només recordar que això, que l'any passat ja vam ampliar l'horari de les PAU i no s'havia fet fins ara, és a dir, estem prenent decisions, estem fent coses i enguany, si cal, també ho tornarem a fer. És a dir, no és que no estiguem oferint aquesta possibilitat, simplement amb els acords doncs, no ens semblava que encaixés i a més comprometíem els tècnics municipals i és complicat i això, és a dir, si és veritat i si funciona i van i necessiten tenir més horaris d'estudi, doncs seguirem amatents a aquesta resposta. Merci.
Gràcies, Jordi. Marc? Sí,
no, només per acabar dir que nosaltres en tot moment hem estat oberts a negociar els acords, a negociar la moció i que des de l'equip de govern no se'ns ha fet arribar cap proposta ni tampoc se'ns ha dit en cap moment de quin era el sentit de la votació. Això sí, també haurem de comunicar a tots aquests joves i a tothom que ens ha ajudat que aquesta moció no tira endavant i res, això és tot.
Gràcies, Daniel. Doncs bé, si no res més, passem a votació. Doncs, vots en contra, abstencions i vots a favor. Molt bé, doncs s'aprova no s'aprova aquesta moció amb els vots a favor o en contra, millor dit, de Junts i PSC i el vot a favor d'Esquerra Republicana i CUP Alternativa. Bé, passem al següent punt, que és moció d'Esquerra Republicana per sol·licitar la priorització de l'INS Llagostera al Servei Territorial d'Educació i Formació Professional per la incorporació de la plantilla del centre de TIS, Tècnic d'Integració Social, i el CIEI, Suport Intensiu d'Escolarització Inclusiva. En aquest cas, Sílvia, tu la penses?
Sí, en aquest cas faré jo l'exposició dels motius. En tot cas, crec que em dirigeixo més doncs, a la gent que ens veu o ens escolta que no als companys que esteu al govern, perquè sí que us vaig explicar en comissió informativa de què anava això. Són dues figures que té el Departament d'Educació que estan especialment indicades en municipis com el nostre. A Llagostera tenim 9.700 habitants a l'actualitat, més o menys, i som de la comarca del Gironès, anem just darrere de Salt pel que fa a les necessitats socials de la població, malgrat deixant de banda sempre Girona, perdoneu, que és la ciutat i no acaba de formar part doncs, de l'àrea bàsica del Servei de Benestar Social. Just anem darrere Salt. Llavors, en aquest cas és molt especialment indicat que els centres educatius disposin d'aquesta figura, que és la figura de tècnic d'integració social, que és per les funcions acompanyen i assessoren, van més enllà doncs, de l'atenció directa als infants, perquè poden dirigir-se també a les famílies. En aquest cas, aquí a Llagostera, doncs, tenim ja un centre educatiu que disposa d'aquesta figura i que n'està fent un molt bon ús, i estem ben del tot convençuts que l'Institut de Llagostera, que és el centre que acull els infants de les dues escoles de primària, en faria també un molt bon ús i justifica moltíssim el fet que hi sigui, el simple fet que en un dels centres de primària doncs, ja hi hagi aquesta figura. Llavors, en la mateixa moció hi hem inclòs el fet del CIEI. El CIEI és una mutació que ha rebut, és el nom que ha rebut ara, no? Doncs el que veníem fent antigament, que eren les USES i tot això, que eren aules d'educació especial, ara ja no es diu així, ja no es fa així, sinó que són serveis intensius d'escolarització inclusiva, són dotacions de personal per ajudar i atendre aquells infants amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats intel·lectuals o motrius o les que siguin discapacitats en general. El CIEI també en tenim aquí a Llagostera, s'està estenent a tots els centres, a la majoria de centres de Catalunya, i també en tenim una aquí a Llagostera, ja tenim la dotació CIEI a l'escola Lacustària. Aquests alumnes, en el moment en què han de fer el pas a la secundària, en alguna ocasió no poden ser atesos aquí en el nostre municipi i han de desplaçar-se a l'escola d'educació especial de la comarca. Doncs en aquest cas, si a Llagostera hi hagués la CIEI, podrien continuar la seva escolarització aquí a Llagostera. La CIEI sabem que fa temps que se'n parla i hi ha sonades i ara té molta lògica que se'n torni a parlar perquè ja fa molts anys que s'està que ja el CIEI ja hi és en la costària, per tant, ja hi ha suficient alumnat com per poder ser atès a l'institut. Per tant, sabem que hi ha sonades que el departament ja està prioritzant Llagostera. No sabem en quin ordre de la llista, però sí que sabem que l'està prioritzant a Llagostera perquè ho tingui. Llavors, què proposem nosaltres en el ple? El que proposem és establir una estratègia municipal per dirigir-nos conjuntament com a poble al Departament d'Educació. I en aquest cas, doncs, fer-los conscients de que com a municipi estem preocupats per l'educació, que nosaltres tenim un pla estratègic que l'hem treballat molt i en profunditat conjuntament, que l'educació està en un dels primers punts de l'ordre del dia com a municipi i que per això necessitem que ells també ens situïn en aquesta posició. Com es fa això? Doncs per altres municipis hem sabut doncs, que és estratègic convocar un Consell Escolar Municipal amb un únic punt a l'ordre del dia on s'exposi prendre aquest acord que com a municipi volem sol·licitar al departament una trobada on amb, tot, amb la escenificació de tots els agents implicats es pugui doncs, desenvolupar aquesta reunió i deixar clar que com a poble veiem la necessitat de que hi hagi aquestes figures al centre. Llavors, si voleu llegeixo els acords perquè quedin palesos, malgrat els he explicat. Seria el primer, convocar el Consell Escolar Municipal per sol·licitar una reunió amb la Delegació Territorial d'Educació i Formació Professional per exposar la realitat social i acadèmica i sol·licitar que es doti l'Institut de Llagostera del personal integrador social i dels psicopedagogs i educadors d'educació especial pel CIEI. I en segon punt, proposar al Consell Escolar Municipal la designació com a interlocutors amb el servei territorial un membre de cada grup polític, la direcció del centre o en qui delegui i un representant de les famílies de l'Institut de Llagostera. Bueno, resto a la vostra disposició si hi ha qualsevol dubte, però jo crec que serà, no serà així perquè ja n'hem parlat en altres ocasions i és un tema doncs, que ha anat sortint recurrentment també en els Consells Escolars Municipals que hem anat fent. Gràcies.
Molt bé, gràcies Sílvia. Gràcies, Irene.
Bé, bona nit. Som conscients de la necessitat del CIEI a l'Institut i per això mateix també hem estat en contacte amb l'inspecció del Departament d'Educació i Formació Professional. Som coneixedors que és un servei indispensable per al bon funcionament del centre i per la continuïtat del seguiment i atenció dels alumnes que han utilitzat el CIEI a l'escola de Costària. Val a dir que també des de la inspecció ens han fet saber que el fet que toquem la porta o insistir no agilitzarà l'arribada d'aquest servei, ja que s'assigna tenint en compte necessitats a nivell de la zona geogràfica. Pel que fa a l'assignació del tècnic d'integració social, el departament fa una valoració interna segons tota una sèrie d'indicadors en els quals n'hi ha de socials, econòmics i geogràfics, que determinen la convivència d'aquesta figura. Per tant, seran aquests requisits els que marcaran realment l'arribada del TIS a l'Institut. Segons la informació que ja teníem en l'última comissió de garanties d'admissió i que hem confirmat després d'una conversa amb inspecció al mateix temps per valorar el tema de la UEC, tant des de l'EAP com des d'inspecció s'ha treballat perquè el CIEI de l'Institut de Llagostera sigui una prioritat i es converteixi en una realitat a curt termini. Per tant, votarem en contra d'aquesta moció a l'espera que es confirmi el que se'ns ha comunicat. En cas que no fos així, tornarem a valorar i a fer-ne les reclamacions oportunes. El que no descartarem mai, i m'agradaria que això sí que quedés molt clar, i no s'entreguin a conclusions equivocades, és que seguirem lluitant com a grup municipal anant sempre de la mà dels nostres centres educatius. Gràcies.
Gràcies, Irene. Un comentari? Sí? Jordi?
Sí, abans de res, agrair la moció i anunciar el vot favorable. Ja sembla que és absolutament oportuna i una moció que al final, bé, com tantes altres que solem presentar doncs, des dels diversos grups, doncs, el que busca és millorar doncs, els recursos de què disposa Llagostera i que no depenen del municipi, no? Sinó que venen d'institucions superiors. Bé, em sembla bastant increïble el vot contrari en aquesta moció justament per això, no? I perquè en primer lloc, a banda d'establir un recorregut o un procediment que evidentment també podria no funcionar, però que no es perdria res per recórrer-lo, buscava, entenc, posar de manifest això, no? Aquesta necessitat i una necessitat compartida i en què podríem estar tots d'acord. En comptes d'això, entenc que el missatge que donarem és que el plaer vota en contra d'una moció que es reclamava el CIEI per l'Institut, cosa que és molt i molt estranya. I que en aquest cas doncs, personalment només puc lamentar. Res més. Merci.
Gràcies, Jordi. Àlex, vols comentar alguna cosa?
Sí, només comentar que nosaltres, evidentment, també hi votarem en contra. Per bé, com ha comentat la regidora d'Educació, ja ha fet contacte directament amb Educació. Les prioritats, al final, les coneix realment el territori, el coneix Educació, les persones implicades, i creiem que hem de donar l'oportunitat, ara que hi ha un canvi de govern, de que es pugui tirar endavant aquests canvis, i creiem i confiem que serà una realitat, i hem d'esperar. Evidentment, no serà algo àgil, no serà algo ràpid, però confiem en que sigui una realitat. Merci.
Gràcies, Àlex.
Val. Bueno, de nou haureu de tornar a fer ús del vot de qualitat perquè aquesta moció no s'aprovi. Nosaltres demanarem igualment hora al Departament d'Educació i convidarem igualment a la resta de grups polítics que tinguin interès en sèries i en el moment en què ens donin l'hora, i a la resta de persones doncs, que, amb qui hem parlat per treballar aquesta moció. Lamentem que digueu que no a anar junts a una institució superior a demanar el que necessitem al nostre municipi. Ho lamentem profundament, crec que és un error, i que hem sigut capaços de fer coses junts que han sigut molt positives i que han tirat endavant i que ho seguiran fent, com per exemple quan vam demanar doncs, la Rodona, o fins i tot quan hem treballat algun pla estratègic com aquest darrer que acabem d'aprovar ara fa un moment, o com vam treballar en el seu moment el pla estratègic d'educació 360, que està estretament lligat amb això. En tot cas, no passa res, vull dir, tampoc serà això un gran d'alta baix. El que sí que jo crec que ens sorprèn, ens ha deixat a tots sorpresos, perquè penso que bueno, era un regal fer-ho conjuntament i no d'aquesta manera. Però ja està, merci.
Gràcies, Sílvia. I ja vols comentar alguna cosa? Bé, deixa'm dir que en aquest cas el sentit del vot és perquè realment hem fet contactes directes i ens han dit no aneu bé, o sigui, amb aquesta moció no haguéssim avançat. No, sí, és així. Ens han dit que no anem bé, vull dir que no haguéssim avançat. No, a veure, bé clar que anem. I com bé deia la regidora, continuarem treballant perquè això sigui una realitat. Llavors, si en aquest cas voleu fer contactes d'allò, en parlem. Però el contacte nosaltres l'hem fet.
No. Permetem que tanqui. L'Institut Narcís Xifra fa poquíssim han portat una moció a l'Ajuntament, les famílies, demanant que aquest es posicioni. Jo crec que està bé que com a municipi ens posicionem fent saber a una institució superior una qüestió així. Ho parlo des de l'experiència de la direcció d'un centre. Quan es mobilitza molt més, s'escolta molt més. No passa res, ja acabarà passant, poder d'aquí 10 anys, però acabarà passant. La CIA segurament abans, més que res, perquè la necessitat és imperiosa. No, els alumnes són a l'institut, s'han d'atendre.
Una mica el que manifestava la regidora, no? Que parlant-ho amb el departament, doncs li han dit que és una prioritat. L'únic que si féssim, perquè avancéssim amb aquesta moció no vol dir que avancéssim més ràpid. Això és el que volia dir, però més passant malament. Molt bé, doncs passem a la votació de la moció d'Esquerra. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs bé, s'aprova no s'aprova aquesta moció amb els vots en contra de Junts i PSC i vots a favor d'Esquerra Republicana. Amb el vot de qualitat de l'alcalde i els vots a favor d'Esquerra Republicana i CUP Alternatiu. Molt bé, passem doncs al següent punt, que són les mocions d'urgència. En aquest cas n'hi ha dues, també haurem de votar l'urgència, són dues mocions que presenta la CUP. Anem per la primera. Votem l'urgència, si us sembla, i llavors ja anem per la moció. Doncs, vots en contra per l'urgència, vots abstencions, i vots a favor. Doncs s'aprova l'urgència per unanimitat. Doncs ara passem a la moció, que és la moció de la CUP, del dret a l'educació en català a la Catalunya Nord. Jordi?
Gràcies. L'associació La Bressola és a punt de celebrar 50 anys d'ensenyament de la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya del Nord. Es tracta d'una eina clau per mantenir el català i, en conseqüència, és una estructura de cohesió nacional dels països catalans indiscutible. A mitjans de gener va publicar un comunicat on denunciava l'escàs suport del departament i la regió davant la greu situació econòmica que pateix i reclama un suport digne perquè no desaparegui. L'associació reclama que les subvencions de les dues institucions siguin, com a mínim, del 5%. Actualment, el suport del departament i de la regió representa un 1,1 i un 2,6% respectivament del pressupost global de la Bressola, que són 4,5 milions d'euros. La Bressola gaudeix d'un model d'èxit en l'ensenyament de la llengua i la cultura catalanes, amb 1.100 alumnes repartits en 7 escoles d'educació infantil i primària i 2 col·legis d'educació secundària, i és una entitat de referència en immersió lingüística, innovació pedagògica i treball cooperatiu. La demanda per part de les famílies i dels vilatges continua creixent, però l'associació no pot satisfer-la a causa de les dificultats econòmiques. El president de la Bressola, Guillem Nivet, ha declarat que la Bressola vol créixer. Deia, tenim la demanda de les famílies i dels ajuntaments, però no podem fer-ho sense el suport necessari. Les institucions han de reconèixer la importància de la Bressola per al futur de la llengua a la Catalunya del Nord. L'economia de la Bressola es veu afectada per un desequilibri entre els ingressos i les despeses, especialment ara a causa de l'augment de la inflació i de l'abandonament de l'Ajuntament de Perpinyà, des de que va caure en mans de l'extrema dreta, i de la manca de subvencions per part de les institucions regionals. L'associació alerta que si no es troba una solució immediata, s'enfrontarà a una ruptura de la liquiditat a partir del maig de 2025. Per aquest motiu, l'associació ha iniciat una campanya de captació de donatius que necessita la col·laboració de les institucions, així com de la societat civil i empresarial. Davant la necessitat de defensar el dret a l'educació en català a tot el país i de la situació crítica que pateix la Bressola, es proposen al ple els següents acords. Reivindicar el dret a l'educació en català a la Catalunya Nord. Que l'Ajuntament de Llagostera s'associï a l'Associació d'Amics de la Bressola destinant-hi, a partir de 2026, una quantitat econòmica anual. I subvencionar, abans de 2025, a l'Associació d'Amics de la Bressola amb una quantitat de 950 euros. A puntualitzar que en el moment de redactar els acords, no, com vam comentar en la comissió informativa, vam agafar com a xifra, diguem-ne, aproximada o de referència per aquesta donació per enguany 10 cèntims d'euro per habitant i per municipi, i en el punt que fa referència a poder-nos incloure com a socis a l'Associació d'Amics de la Bressola d'ara endavant, no vam fixar aquesta quantitat, tot i que també hi ha un barem de referència que és bastant més baix que aquest. Gràcies.
Molt bé, gràcies Jordi per l'exposició. Irene?
Bé, esperem i desitgem que en els pròxims mesos es puguin aconseguir aquests 600.000 euros que es necessiten per tirar endavant aquesta associació que treballa activament per la recuperació de l'ús i de la llengua catalana a la Catalunya Nord mitjançant l'escolarització d'aquests infants entre 2 i 15 anys. Està clar que es troben en una situació d'emergència econòmica que posa en risc la seva continuïtat i des d'aquí posarem el nostre granet de sorra per evitar-ho. Esperem i desitgem que aquesta opció de mantenir la llengua i la cultura no decaigui i, per tant, votarem a favor de la moció. Gràcies.
Gràcies, Irene. Un comentari?
Sí. Doncs també donem suport a aquesta moció perquè entenem que això, que la Bressola és una eina essencial per la preservació de la llengua i la cultura catalana de la Catalunya Nord i representa un model d'èxit educatiu i de cohesió nacional. Com a municipi compromès també amb la defensa de la llengua, considerem que és imprescindible contribuir a la continuïtat d'aquest projecte i sumar esforços en aquest moment crític per la seva viabilitat. I doncs endavant i moltes gràcies.
Gràcies. Dani, Àlex, vols dir?
Nosaltres també hi votarem favorablement, creiem que hem de vetllar per la llengua i el català contínuament hem d'estar lluitant i sobretot a les escoles, perquè ja hem vist a vegades que és un debat que està obert encara i creiem que hem de continuar apostant pel català i votarem a favor. Merci.
Molt bé, sí. Ja bé.
Senzillament agrair la unanimitat i esperem que moltes més institucions, cadascuna segons les seves possibilitats, també facin el mateix. Gràcies.
Molt bé, doncs gràcies. Doncs, senyores, més, passem a votació de la moció. Doncs, vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquesta moció per unanimitat. Passem al següent punt, que és una altra moció de la CUP, que primer hem d'aprovar l'urgència, llavors passarem a la moció. Anem per votar l'urgència, vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova l'urgència per unanimitat. I ara passem a la moció. Moció de la CUP per accelerar la transició energètica i assolir la sobirania energètica. Jordi?
Gràcies. Aviso que aquesta és llarga. Es tracta d'una moció que és procedent de la MEP, de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, de la qual som socis des del mandat passat. I bé, a nivell de comarques gironines ja s'ha aprovat a una desena de poblacions, començant per Girona, en el moment en què també doncs, va coincidir amb el que es va anomenar la declaració de Girona de la MEP, en aquell cas doncs, per reivindicar la titularitat pública de la xarxa de subministrament elèctric. El món es troba en situació d'emergència climàtica a causa de l'escalfament global provocat per les emissions a l'atmosfera de gasos d'efecte hivernacle de l'activitat humana. L'augment progressiu de la temperatura mitjana representa una amenaça greu per a l'habitabilitat del planeta i està alterant significativament la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals. I té efectes negatius en el desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat. Institucions d'arreu del món han declarat l'emergència climàtica i ambiental adoptant compromisos per la mitigació de les emissions de diòxid de carboni. Multitud de posicionaments, resolucions governamentals, parlamentàries i municipals i mobilitzacions socials reclamen polítiques per accelerar el procés de transició a fonts d'energia renovables, el principal recurs que tenim per mitigar les emissions. La transició energètica cap a aquestes tecnologies netes és un repte global que alguns països estan demostrant que és factible de dur a terme plenament i de manera ràpida. Mitjançant el Pacte Verd de la Unió Europea s'ha marcat l'objectiu de ser el primer continent neutre en emissions l'any 2050. Administracions públiques, empreses i ciutadania hi hem de contribuir amb mesures per la descarbonització del sistema energètic a través de la reducció de la demanda, l'electrificació de l'economia i el foment de l'energia d'origen renovable. La transició també ens ha de portar a un model de producció d'energia renovable descentralitzat i participat per empreses, ciutadania i amb una presència central de les institucions democràtiques i públiques del país, que garanteixi el dret a l'energia a tothom, la cohesió social i l'equilibri territorial i posi fi a l'actual situació d'oligopoli que genera grans beneficis privats, manca de transparència, dèficits en els serveis i barreres al desplegament dels projectes de generació d'energia renovable distribuïts. Els ens locals no podem continuar actuant només com a consumidors. Hem de tenir capacitat per generar la nostra electricitat renovable, per compartir-la i per intervenir en el sistema elèctric distribuint i comercialitzant energia verda. Hem de liderar la transició en els nostres pobles i ciutats impulsant la participació de les empreses i la ciutadania. No obstant això, el compromís dels ens locals adoptant mesures de forma individual no sempre és suficient. I és un fet que molts municipis no disposen dels recursos i les capacitats per desplegar algunes d'aquestes polítiques. L'agregació d'interessos i representació realitzada per les associacions municipalistes, com l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, AMEP, contribueix a superar aquestes dificultats i permet als municipis fer política en una escala superior. També és clau el suport que rep el municipalisme per part dels Consells Comarcals, les Diputacions i la Generalitat de Catalunya. L'autoprovisió d'electricitat dels ens locals i altres serveis relacionats amb l'energia renovable i la distribució i comercialització públiques d'electricitat a empreses locals i ciutadania és una acció que contribueix a accelerar la transició i a canviar el model actual controlat per l'oligopoli energètic. Però la majoria de municipis no tenen capacitat per constituir empreses públiques que actuïn com a mitjà propi proveint l'electricitat renovable als serveis públics i comercialitzant-la als seus municipis. És per això que l'any 2023 l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, la MEP, i l'Empresa Pública d'Energies Renovables Públiques de Catalunya, l'Energètica, varen realitzar coordinadament dos informes jurídics per determinar d'una banda l'energètica, per determinar d'una banda com l'energètica podria transformar-se en mitjà propi dels ens locals i de l'altra com els ajuntaments podrien desenvolupar l'activitat econòmica local de subministrament d'electricitat a través d'aquest mitjà propi i autoproveir-se. Paral·lelament, el Parlament de Catalunya, en la sessió del 28 d'octubre de 2023, va aprovar la resolució 852-14, en la que s'insta el govern a fer possible la participació dels ens locals en el capital social de l'energètica, a fi que esdevingui un mitjà propi d'aquests. Més recentment, el 4 de juliol de 2024, les presidències de les quatre diputacions han acordat crear un grup de treball per analitzar l'entrada a l'energètica a fi que n'esdevingui mitjà propi. Posteriorment, en la sessió del 10 d'octubre de 2024, es va aprovar la resolució 715 que insta el govern a continuar la consolidació de l'energètica com a empresa pública de generació i subministrament d'energia renovable i concretament a reformar els seus estatuts per permetre l'accés a l'accionariat a les diferents administracions públiques catalanes abans de finalitzar el 2025. És per això que els municipis ens hem de mostrar compromesos a accelerar la transició energètica i participar en el canvi del nou model amb l'objectiu de disposar d'un mitjà propi per l'autoprovisió d'electricitat verda i altres serveis relacionats amb l'energia renovable. És per tot això que es proposen els següents acords. Primer, contribuir des del nostre municipi a accelerar la transició energètica i assolir la sobirania energètica de Catalunya aprofitant els edificis, espais i terrenys municipals per desenvolupar-hi projectes propis o compartits de generació elèctrica renovable i afavorint l'estalvi, l'eficiència energètica i la mobilitat elèctrica, amb l'objectiu que tots els serveis municipals funcionin amb energia verda de proximitat, lliure d'emissions de gasos contaminants. Segon, a fi de complir aquest objectiu, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi i doni suport mitjançant l'energètica i en col·laboració amb la MEP i les altres associacions municipalistes a la realització de tramitació i aprovació dels expedients per a la transformació de l'energètica en mitjà propi del subministrament d'electricitat verda als ens locals, que encara no disposin d'altres comercialitzadores públiques. B. Les iniciatives locals per a la transformació energètica prestant ajuda tècnica i financera i participant en projectes compartits de generació d'energia renovable que disposin de consens i contribueixin a l'equilibri territorial. C. La gestió de les empreses energètiques locals i les xarxes de distribució de l'electricitat públiques i els acords de col·laboració entre elles. D. Donar difusió als acords adoptats i notificar-los al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Energia, a l'ICAEN, a les diputacions i a les associacions municipalistes. Déu-n'hi-do, quin totxo. Moltes gràcies.
Llavors t'estranya que xiuli el teu micro. Llavors t'estranya que faci fressa. Bueno, gràcies, Jordi, per l'exposició. Què has, Pilar?
Sí, bueno, ja has comentat que era com una moció tipus que ja s'havia fet en diferents municipis. Referent al primer acord, com ja sabeu, ja estem fent diverses coses. Una d'elles, doncs, tenim projectat aquest any instal·lar la comunitat energètica a l'escola de Costària i seguidament, doncs, farem la del pavelló municipal. També farem, doncs, la pèrgola solar al parc de l'Escape, amb les pèrgoles al sostre de la llar d'infants al carrilet, que això, doncs, ja ho tenim programat. I referent al segon acord, doncs, hi ha competències que no les tenim del tot, tenim les competències que tenim, però en el que sí estem d'acord és a donar suport a les energies renovables, i si això passa per donar suport a l'energètica, doncs també ens sembla perfecte. Per tant, el nostre vot serà favorable.
Gràcies, Pilar. En aquest cas...
També donem suport en aquesta moció, també ho celebrem. De fet, nosaltres creiem en la sobirania energètica i, de fet, el passat setembre, us en recordeu perquè vam presentar una moció sobre bonificació d'edició per a la implantació de sistemes de fruit energètic i que tenia una mirada, doncs, per tant, de potenciar la construcció i l'autogestió de plaques elèctriques. I malauradament l'equip de govern no ens va donar suport, però vaja, jo agraïm aquesta moció, ens congratulem perquè ara tots anem a una i esperem que no quedi en un brindis al sol, no? Això, moció tipus, perquè ara que tenim, doncs, aquesta aposta d'aquest any, no? que posem plaques a damunt de l'escola de carrilet i de més, doncs és un bon moment, doncs, això, per contactar l'energètica i establir, doncs, bases d'un acord, no? Doncs fins aquí, gràcies.
Gràcies, Dani. Àlex?
Bé, nosaltres també votarem a favor, perquè estem d'acord que s'ha de generar i subministrar l'energia neta que Catalunya avanci de forma decidida cap a una major autosuficiència energètica i verda. Tanmateix, s'haurà de planificar unes instal·lacions i unes xarxes de subministrament, i per això s'està tramitant el Pla Territorial Sectorial per la Implantació d'Energies Renovables, conegut com Pla TER. Caldrà concertar en el territori, però sense perdre de vista que s'ha de prendre decisions si realment volem avançar. Gràcies,
a favor. Gràcies, Àlex. Jordi?
Agrair l'unanimitat, evidentment. I bé, només comentar que el primer punt és això, no? Que és ratificar un compromís que ja tenim com a municipi, i que el segon és tot de cara a fer pressió al govern de la Generalitat. O sigui, dintre els punts hi ha casuístiques que nosaltres, evidentment, no tenim cap planta, no? Com hi ha, no sé, poblacions que tenen hidroelèctriques, no? o altres qüestions que es puguin incloure, no? En aquest moment hi ha de consideracions, però bé, al final el que es busca és això, no? fer pressió al govern, perquè l'energètica, que en el seu moment de fet va ser també una proposta de la CUP, no? en un pacte d'investidura que es pogués desenvolupar, doncs pugui anar caminant cap allò que era l'objectiu, que és anar més enllà d'una simple font d'autoabastiment per part de la Generalitat, no? I aquest primer pas doncs, serien els ens locals, que pel que sembla doncs, és molt factible perquè és una moció que està generant unanimitats allà on es presenta, les diputacions entraran també doncs, en capital a l'energètica, no? I això és important doncs, de fer-hi el màxim de pressió. Moltes gràcies.
Gràcies, Jordi. Doncs bé, si no res més, doncs passem a votar la moció. Doncs vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquesta moció per unanimitat. Bé, passem doncs al punt 4, que seria el donar compte. Vale? El 4.1 és donar compte de decrets d'alcaldia, la relació dels decrets de dictats des d'últim ple i en concret doncs, donar compte del decret d'alcaldia 65/2025 relatiu a la revocació del decret d'alcaldia 1393/2023 del 30 de juny del 2023 i l'aprovació de la nova configuració de la Junta de Govern Local. Bé, us explico una mica, en total és només una compte, però us explico. Aquí s'ha fet aquesta modificació que el que fa és eliminar la delegació relativa a en matèria d'hisenda i aprovar el reconeixement d'obligacions en els termes fixats per cada exercici en les bases de l'execució del pressupost. L'altra seria eliminar la delegació relativa en matèria de subvencions a tercers i aprovar l'otorgament de les subvencions nominatives previstes en el pressupost de la corporació. Per tant, continuarà sent competència de la Junta de Govern Local aprovar l'autorització i la disposició de les despeses en termes fixats per cada exercici en base d'execució del pressupost, però no en el reconeixement d'obligacions, la qual cosa serà competència d'alcaldia. I llavors deixarà de ser competència de la Junta de Govern Local aprovar l'otorgament de les subvencions nominatives previst en el pressupost de la corporació, la qual cosa serà competència d'alcaldia. Per què hem fet aquest canvi? Bé, bàsicament per agilitzar tot el procediment, perquè ens trobàvem que a vegades doncs, es feia lent, tinguem que esperar doncs, a que haguessin les comissions o les juntes de govern. Perdó. Doncs ja està, és donar compte. Passem al següent punt, seria el 4.1.2, donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, la relació dels actes des de l'últim ple, en aquest cas, seria...
Vale. Es dona compte al ple de les actes de les sessions número 45, 46, 47 i 48.
I passem també a donar compte d'informes tècnics, donar compte del pla anual de control financer. Pilar?
Sí. El pla anual del control financer no inclou cap actuació nova respecte a l'any passat, sinó que inclou les que no s'han pogut realitzar.
Va, gràcies. Llavors, donar compte d'informes tècnics, donar compte del pla... mocions de control, en principi no hi ha res, i llavors passem a informes dels regidors. Comences tu, Àlex?
Sí, merci. Bé, volíem començar destacant que la campanya de Nadal comprar llagostera ha sigut un èxit per segon any consecutiu. S'han mobilitzat més de 85.000 euros amb l'aportació dels 10.000 euros de part de l'Ajuntament. Volíem agrair la implicació no només dels comerços de nit, sinó sobretot de l'Associació de Comerç Local, ara renombrada Rescom Llagostera. Per altra banda, us podem recordar i implicar-vos i convidar-vos a participar a la nova jornada que s'ha creat aquest any, la nova edició de les jornades de la caça i el senglar, que iniciarem demà un show cooking en el Teatre del Casino i després un testeig de diferents restaurants de l'Associació de Restaurants de Llagostera, juntament amb els caçadors de Sant Obert, i un vi del Girona excel·lent. Recordar que els tiquets es podran comprar allà in situ en el mateix moment d'entrar en el show cooking per un preu únic de 15 euros que contemplarà tots aquests plats que es podran degustar allà al moment. També recordar que les jornades gastronòmiques dels restaurants duren fins al dia 16 de febrer, són dues setmanes en tres caps de setmana. També s'hi han sumat rostisseries del municipi, carnisseries i algun comerç per intentar donar visibilitat al producte relacionat amb la caça i el senglar. I aquests establiments adherits tindran un adhesiu, un cartell on es podrà veure la gent que estan adherits en aquesta campanya. Serà molt més àgil o molt més fàcil, podeu veure, teniu més informació que es traslladarà ara el company Jordi properament en quan acabi. I després comentar també en quan continuem amb formacions de diversos tipus i cursos a l'àrea de promoció econòmica, les podeu trobar a la web de Llagostera Activa. Cursos com iniciarem d'aquí un temps, els podeu veure les publicacions, com comentava la web, amb dates, horaris i demés. Cursos, de, per exemple, de monitor o monitora de menjador escolar, curs de manipulador d'aliments, curs d'operador o operadora auxiliars de magatzem i logística i carretons elevadors, que aquest sempre funciona i el recuperem perquè creiem que és funciona molt bé, que Llagostera ja és una oportunitat per molta gent que el necessita. Curs de neteja de superfície en edificis i locals. I per acabar, voldríem destacar que, com bé vaig comentar en el ple de pressupostos en quant al tema d'esterilitzacions de gats de carrer, aquest any vam decidir fer un canvi a l'adjudicació. Fins ara deixàvem tot l'any per anar fent esterilitzacions, però ens trobàvem que moltes vegades hi havia gatinades en moments que s'anava allargant, i hem decidit, de moment hem fet una primera repartició fins al mes de maig. D'aquesta manera creiem que cada bon temps estaran la gran majoria de les adjudicacions fetes, s'hauran esterilitzat aquests gats i aquestes gates. Esperem que anem reduint mica en mica el nombre de gats de carrer. Gràcies.
Gràcies, Àlex. Mari?
Sí, gràcies, bon vespre. En l'àmbit de drets socials, us volia comentar que hem instal·lat a l'edifici de serveis socials el que es diu col·loquialment un botó del pànic, que és un sistema d'alarma o avís connectat amb la policia directament, i el que pretenem amb això doncs, és protegir la integritat física tant dels nostres treballadors com dels mateixos usuaris. Ens hem trobat en algun cas una mica complicat i creiem oportú doncs, poder defensar d'aquesta manera, ja us dic, tant els treballadors com els usuaris, que entre si a vegades també hi ha alguna problemàtica. I en quant a organitzacions, us informem també que hem començat una col·locació de bandes rugoses, que en diuen berlineses, d'última generació, que serviran doncs, per intentar regular l'excessiva velocitat en alguns dels carrers de les organitzacions. Són d'última generació en el sentit de que amortiguen més el soroll i així es molestaran menys els veïns. Si tot això funciona bé, i esperem que sí, doncs potser serà sensible a altres carrers del municipi o organitzacions. Gràcies.
Gràcies, Mari. Irene?
Bé, bones. Res, jo anunciar les jornades de portes obertes aquest mes de febrer, concretament aquest diumenge, dia 2, a l'Escola de la Costària, i el dia 16 a l'Escola de Cadiretes. Una jornada on les famílies poden, les que tenen alumnes en edat que entren l'any següent a l'escola, poder valorar quina escola, sabem que tenim dues amb sistemes educatius diferents, i que així puguin triar el que més els agrada i poder conèixer i palpar una mica la direcció, els professors i com treballen. Aquest diumenge al matí també tenim una xerrada amb la Marina Castro, psicòloga i terapeuta. És una xerrada que es diu SOS, què fem amb el porno. És a la Casa de les Vídues, de 11 del matí a la 1. Amb educació també, bé, hi vam estar aquí una estona divertida amb els infants de 5 i 6è de les dues escoles, amb el Consell d'Infants Municipals. És un consell on es van triar un parell de propostes, que ara ells hauran de les dues hauran de triar una i hauran de desenvolupar-la i mirar, i bueno, passar durant aquest curs doncs, valorant i treballant sobre això. I en les properes setmanes també farem l'arranjament del camí de Bruguera, un de Gaià i un de Llobatera. Gràcies.
Gràcies, Irene. Jordi?
Sí, bon vespre. Bé, jo recordar, com fan el fil que deia l'Àlex, que els altres actes d'aquestes jornades gastronòmiques del senglar i la caça, una d'elles és un esmorzar que ens oferiran els caçadors de la ciutat de Sant Humbert, el polivalent de Llagostera, el dia 9 de febrer a les 9 del matí. crec que és interessant la intenció que tenim amb això i que de fet també tenen els caçadors, és apropar-nos a ells, intentar bé, de fet, intentar-los entendre, intentar acostar posicions, i de fet jo, que ara des que estic a la regidoria d'esports, doncs he tingut aquesta oportunitat i la veritat que m'ha canviat la mirada, m'ha canviat l'opinió, i crec que bé, per això hem intentat engegar tot aquest procés i veure doncs, quin futur tenim per endavant, que crec que evidentment els caçadors també tenen molta feina i també han de canviar moltes coses, però evidentment ho hem de fer de la mà, i per això, lligat a això, el dia 13 de febrer, i tancant una mica els actes, encara quedarà el cap de setmana de cuina dels restaurants, però tancant els actes d'aquesta primera jornada, es farà una taula rodona, és un dijous a les 7 a la biblioteca, una taula rodona on hi seran representants d'agents rurals, el Consorci de les Gavarres, els propis caçadors, i amb la intenció de que sigui oberta, animar tota la gent que inclús pugui pensar que és una bestiesa que vingui, perquè crec que és un debat molt interessant, crec que és un debat que s'ha de fer, no es pot defugir, perquè crec que tenim problemes importants com el control cinegètic, tenim també una part que per això li volem donar aquesta importància amb el tema de l'astronomia, la tradició, i a més també, que crec que és evident, no?, que és un consum de proximitat, de quilòmetre zero, de carn ecològica. Llavors tot això s'ha de debatre, s'ha de parlar, s'ha de veure com s'ha de fer, i bé, això convida tothom a assistir-hi, perquè crec que és important començar a obrir aquest meló. I després, a part d'aquests dos apunts, també destacar que a la cursa de la dona, ja no sé si heu pogut veure, ja està tot a punt, demà comencen les inscripcions, serà el 2 de març, i la novetat, intentem també, com que creiem que és una jornada reivindicativa, hem pensat que traslladar la sortida d'aquesta activitat a la plaça ha de fer que es visualitzi més. És una mica l'objectiu que tenim, traslladant, sabem que potser serà més difícil d'organitzar, però bé, l'objectiu és que ens vegin, no?, que la cursa això sigui reivindicativa, i per això volem passar per alguns dels carrers del mig del poble i sortir des de la plaça. L'arribada serà igualment a davant del pavelló, però bé, farem aquest petit canvi i esperem que hi hagi moltes inscripcions i que s'animi molta gent. I finalment, bé, recordar que s'ha reprès l'activitat de l'Espai Jove, que amb la seva activitat diària, i recordar que també dona servei als matins, i ho recordo perquè potser no ho faig prou sovint, però justament amb l'arrencada de l'any s'estan fent més atencions de les que s'havien fet fins ara als matins, i això ens alegra i ho celebrem, i bé, res, això, animar que tothom que ho necessiti que recordi que pot passar per l'Espai Jove, a part de les activitats organitzades de forma lliure, que se l'atén i se l'escolta i se l'acompanya. Merci.
Gràcies, Jordi. Pilar?
Sí. Comentar que avui s'ha començat a instal·lar la porta automàtica a la llar de jubilats. S'han anat millorant doncs, diferents cosetes en aquesta llar. Ja s'ha acabat la cuina, per fi. I ara doncs, avui ja tocava la porta, que era una proposta que ja venia dels pressupostos participatius. També comentar-vos que, com ja heu pogut veure, suposo, ja s'han tret o s'estan pràcticament traient totes les llums de Nadal. Recordar que les llums les va instal·lar l'empresa concessionària, tenia diversos municipis i ha anat calendaritzant doncs, de la manera que ho ha pogut fer. Però, tot i així, doncs, feia molts de dies que no estaven ceses. I també doncs, dir-vos que ja tenim el camió de la brigada, una pregunta que era repetitiva en els plens, doncs, com ja heu pogut veure, doncs, ara ja sí, tenim el camió. Fins aquí.
Gràcies, Pilar. Res, jo per acabar, més que tot, doncs, ja que fa dos dies va ser Reis, agrair a tots els voluntaris i voluntàries que aquest any han tingut feina extra a l'hora de fer el muntatge de les carrosses, o sigui, les carrosses noves. Pensem que han quedat molt bé, molt maques, i han tingut èxit entre els veïns i veïnes del poble. També recordar-vos que demà a les 7 hi haurà la inauguració de l'exposició del Llagostera al Món. Pensem que és una exposició molt interessant de pintura, que al final són pintors locals que d'alguna manera són internacionals. També vull agrair des d'aquí l'aportació que han fet molts veïns i veïnes perquè aquesta exposició al final estigui ben dotada i al final sigui també un èxit. També vull recordar que diumenge es fa la commemoració del Dia de l'Exili, com cada any, ho fem allà a la plaça de l'Exili. I llavors també informar-vos que en breu, estem preparant el que són els pressupostos participatius i properament el regidor avui no ha pogut, com que no hi ha estat per malaltia, no ho ha pogut comunicar, però us ho comunico, properament ja s'informarà tot el procediment i com ho anirem fent. I també, per últim, acabar doncs, dient que hem fet la compra d'un vehicle a la policia, perquè els dos que hi havien, que en aquest cas que eren més nous, un es va aixafar i l'altre ha tingut un problema de motor i arreglar-lo surt pràcticament més car, no més car, però surt molt car i no era viable fer la reparació. I fins aquí doncs, els informes d'alcaldia i regidors i passarem doncs, als pregs i preguntes. Comences tu, Jordi.
Gràcies. Bé, en primer lloc, sobre el que veu de comentar dels pressupostos participatius, no comptaven amb partida en el pressupost, si no m'equivoco. Preguntar si és que me'n dona per fet que mitjançant crèdit doncs, després es podrà arreglar o quin és el plantejament. Llavors, començo per el medi ambient. A inici de mes i d'any vam fer la denúncia pública d'un abocament que ens van informar de que s'estava produint des de feia almenys una setmana a la Riera Gotarra. En vam poder parlar, no? De fet, en el moment en què, just després del festiu justament de Reis, hi va poder doncs, accedir un tècnic i ja es havia solucionat pràcticament. Ens vau informar que era responsabilitat de l'ACA, no? De fet es tracta de la canonada que porta tota l'aigua residual del clavegram de Llagostera cap a la depuradora. Llavors la pregunta que tenim és si s'ha pogut doncs, esbrinar una mica millor què va passar allà, no? Perquè de fet ja el simple fet de que s'arreglés en aquell moment just que hi ha una cosa que es fa pública, no? Sembla ser que potser és un error o un problema que no era de mal arreglar i en tot cas es tracta d'un problema molt greu, no? I a nivell ecològic és evident. Llavors, bé, si hi ha alguna explicació de la vaca o una informació que vagi més enllà i si hi ha alguna cosa a reparar, doncs com s'està treballant. També sobre Rieres, en aquest cas no a la Gotarra sinó a la Benaula, ho faig venir bé per recuperar, per preguntar sobre un cas de l'any passat en què es va denunciar per part d'un ciutadà en aquella situació doncs, que s'havia tallat, crec recordar que eren més de 500 metres de bosc de ribera. Ens va comentar en aquell moment que s'havia fet doncs, els tràmits oportuns o la denúncia per part d'agents rurals, que són doncs, qui té la competència, però bé, entenem que també és un tema prou important com per saber com va acabar o com està la situació. I bueno, en aquest cas salto d'una riera a un riu, que és el riu Daura, també per la relació que té i també perquè és un tema que hem tractat conjuntament. De fet, vam fer una moció conjunta, no? I la vam aprovar conjuntament també amb els altres pobles de la conca del riu Daura, no? Sobre poder fer doncs, un consorci, un treball conjunt de rehabilitació ecològica i per posar en valor doncs, tot el que és el riu i l'entorn del riu Daura, preguntar quina és la situació, si hi ha cap novetat, si s'ha avançat, també tenint en compte que ara acaba de sortir, s'acaba d'aprovar doncs, una subvenció important sobre infraestructura verda que entenem que s'hi podria doncs, vincular, no? Per tant, això, si hi ha novetats. Per altra banda, sobre habitatge, hi ha una qüestió que en vam parlar el ple passat, no? de pressupost. A nosaltres ens va sorprendre molt que hi haguessin una previsió, no hi hagués previsió, diguem-ne, per rehabilitació, no? Tampoc n'hi havia per compra, però en aquest cas per rehabilitació, tenint en compte que hi ha rehabilitacions pendents i rehabilitacions pendents també d'habitatges que són de propietat privada cedida a l'Ajuntament. No? Llavors, bé, volia preguntar per això en concret de quina és la previsió, com es compta gestionar o s'ha gestionat, no? Per poder doncs, dur a terme el que entenem que és bàsic, que és complir compromisos contrets. Per altra banda, preguntar només també per si hi ha novetat o per si s'ha pogut avançar sobre mocions també presentades i aprovades darrerament pel nostre grup. Per una banda, una moció sobre seguretat, de fet es va acabar aprovant també el ple passat, i en aquest cas, i de manera més concreta, sobre dos dels seus punts. Un era la qüestió de les especialitzacions de la policia local, si s'ha pogut parlar doncs, amb els responsables o si s'ha pogut avançar amb alguna petita cosa, i també per la qüestió de les senyalitzacions en els camins dels veïnats de pagès. Per altra banda, volíem preguntar sobre també una moció que fa molt que vam aprovar i que hem anat insistint-hi, no? Que és la referent al Museu Vilà, perquè doncs, estem pendents d'una convocatòria, avui el regidor no hi és, però bé, en tot cas, si hi ha alguna novetat també, doncs perfecte, si ens la comenteu. I per últim, pensem que hem de tocar doncs, la qüestió que ha sigut la polèmica del mes, no? La qüestió dels cobraments de sous per sobre del topall per part d'alguns regidors, no? Sobretot pel fet que bé, o sigui, o per fer una mica de posar-ho en perspectiva i en context, no? Nosaltres en el moment que apareix aquesta notícia al diari, que fem és evidentment parlar-ho, no? I el que veiem clar d'entrada i donem per fet és que no hi ha hagut cap mala intenció, que hi ha un topall mensual i un d'anual i l'anual no s'ha tingut en compte, no? per un error com tants n'hi poden haver. Però bé, trobem evident que com a oposició doncs és un fet que no és positiu, que no dona bona imatge i que per tant ens hem de dir-ne alguna cosa públicament. I el que fem en aquest sentit és lamentar aquest fet, que no és l'únic en qüestions doncs, econòmiques que han anat fallant els últims temps, és evident, i des de l'oposició doncs, també ho hem anat seguint, fiscalitzant i denunciant, i senzillament també, o sigui, igualment com lamentar el fet, doncs, dir que havíem trobat a faltar en el comunicat que els havia fet per part de l'Ajuntament una disculpa pública, perquè és un tema sensible i entenem doncs, que hauria estat bé. A partir d'això ens sorprèn molt veure com els grups de l'equip de govern el que fan és uns comunicats en què se'ns acusa l'oposició d'assenyalar els treballadors municipals. Això pensem que és molt equivocat, injust i perillós. O sigui, i em vull centrar en això, no? Sobretot com a prec, diguem-ne, no? Perquè un cop aclarida la resta, l'única pregunta que podríem fer, i que és evident, és preguntar si ja s'ha doncs, sanejat la situació o si hi ha uns terminis fixats o com ho heu plantejat. El que considerem important és això, no? És aquest prec de no barrejar els treballadors municipals en aquest debat o en qualsevol altre cas de polèmica o en el debat freqüent i normal que tenim aquí. O sigui, l'oposició tenim el deure, la responsabilitat de fiscalitzar i per tant no és de rebut que si per exemple ens queixem de que un carrer és brut se'ns acusi d'assenyalar doncs, el personal de neteja, no? O de la brigada, per posar un exemple, i en podríem posar qualsevol. Llavors res, això, fer el prec de que sisplau, un fet així no es torni a repetir, no és bo de cara als treballadors i sobretot no és bo de cara al debat públic. Gràcies.
Gràcies, Jordi. Dani?
Sí, sóc jo, també en tinc unes quantes. Primer, sobre l'externalització del servei de neteja de la llar d'infants, ens preguntàvem si ens podeu facilitar l'informe econòmic que justifiqui l'externalització del servei, perquè no l'hem sabut trobar en la documentació i voldríem revisar-la. No sé si l'Adrià no hi és, però si no la Pilar, doncs potser ens pot respondre. Fantàstic. Sobre el camió de la brigada, pensàvem que no hauríem de preguntar res més, però de fet vam veure la publicació a les xarxes i no hem acabat d'entendre la modalitat d'arrendament de què es tracta. Parlava d'uns 55.000 més IVA, però no queda si és adquisició, si és arrendament un pagament posterior. No quedava clar o no vam entendre la modalitat d'arrendament que es tractava. Després també hi ha el tema aquest de ja fa mesos també que ho portem en plens, el tema aquest del Pi del Parc de la Torre, que amb les ventades també veiem que cada cop, bueno, que ens heu comentat que sí que estava a punt i que ens preocupa. Portàvem una pregunta de Junta Nadal, ja no preguntem res més, que hem vist que fantàstic, ja va endavant, per tant, ho celebrem. Després, sobre les instàncies, ens consta que s'estan tardant molts mesos en respondre's i de fet sabem el cas particular d'un ciutadà que fa més d'un any que no s'ha de respost i ens preguntàvem si s'està responent bé a les instàncies, si en els terminis adequats, si ho teniu en compte i això perquè ens preocupa també. Com també el tema de la canalització de Can Gotarra, que volíem preguntar en quin punt es trobava, perquè també ho portàvem al ple d'octubre, que ens vau comentar que a finals d'any que faltaven uns serrells i ja entrem al febrer i estem igual, i sobretot pel tema aquest de cara que estem fent campanyes demanant als veïns que vigilin per les aigües estancades i resulta que en tenim una nostra a casa nostra ben gran i que no és un bon exemple. Pel tema de la recepció de la canyera, que també ens veu assegurar que a finals d'any ja estaria i que de fet també ens veu votar en contra d'una moció a l'octubre per tal d'agilitzar el subministrament d'aigua i que ens veu assegurar que és necessari, i no sé si ara ens plantegem tornar a portar la moció o potser aquest cop ja ens votareu a favor o no. I després, pel tema del pavelló municipal, ens ha arribat queixes del tema del servei de neteja i volíem saber si s'estava organitzant com cal, si s'havia previst reforçar-lo. També, per una altra banda, se'ns ha fet saber que el motor de la cistella no acaba de funcionar correctament i si es té previst també, doncs, si està en garantia, aprofitar aquesta garantia per aviam si ens el poden arreglar. I també el tema beques, alguns clubs ens han transmès que enguany encara no s'han respost les sol·licituds aprovades i volíem saber si és que era només una s'havia passat o és que s'estava tardant més del compte amb les beques dels clubs esportius o què estava passant. Del tema de Cubells d'Escombraria, sabem que l'edifici del Consorci de Santa Creu hi havia una prova pilot perquè fa a deixar un espai comú dels Cubells i volíem saber si havia anat bé, com estava funcionant i o quines conclusions havia arribat i si es podria fer extensible a altres edificis que sabem que pateixen problemes d'acumulació de Cubells i si en aquest sentit ens necessiteu com per trobar-nos o buscar també solucions, també estem disposats a treballar-hi. Pel que fa, no, si no hi és l'Adrià, però també se li pot fer transmetre que pel tema subvencions i execució d'inversions l'any 2024, el ple anterior també us el vam sol·licitar, ens va transmetre que sí, que ens ho faria arribar, però encara no ens ha facilitat, ja sigui l'informe de subvencions aconseguit, com a percentatge d'execució d'inversió assolit el 24. I finalment, el tema de plagues, també tenim constància de que hi ha una plaga pel que fa a rates o que arriben a menjar-se el cablejat. Sabem que és un problema recurrent, però que, bueno, que no sé si és entre la companyia o és el nostre, però que o sigui, us demanem que posem cartes a l'assumpte i que intentem doncs això, que solucionar el problema. I finalment li passo la paraula a l'Eduard.
Sí, jo només faré un tema, que és el tema que ja ha parlat en Jordi, del tema dels sous. Com sabeu, va sortir aquest mes la notícia, no? Doncs que tres regidors havien cobrat més del que tocaria. La reacció del govern, que, i dic govern perquè afecta els dos partits de la coalició, va ser fer comunicats, centrats en l'oposició, i de fet el del grup de Junts es centrava bàsicament en la meva persona, no? I afirmava que jo deia que la culpa era dels treballadors. Jo demanaria que no es posessin a la meva boca paraules que no he dit. Això no és culpa dels treballadors. El comunicat que vau fer, dir això, dir posar els treballadors al mig, és expulsar-se les puces de sobre. Hi ha moltes maneres d'entendre el lideratge. Si em pregunteu a mi, jo entenc que sempre els encerts són mèrit de tots i els errors són culpa meva. Però, en fi, cadascú fa el que vol. Jo només demanaria això, sobretot que no es posi en boca meva coses que no he dit, que quan es fa un comunicat en nom d'Esquerra no el faig jo, no el fa l'Eduard Díaz, per tant trobo molt lleig fer un comunicat centrant-vos només en mi, i una falta respecte als meus companys que, com heu vist i com veieu ple rere ple, fan molt bona feina. I a més penso que com a oposició podíem haver sigut molt destralers, molt, i no ho hem estat. No ho hem estat. En tot moment hem dit que no hi havia mala fe, que és un error, evidentment, és un error gran, és un error gegant. És a dir, gestionar els diners de tots de forma correcta és el primer punt, la primera cosa que ha de fer qualsevol govern. Per tant, jo penso que no només caldria sortir i dir, nois, ens vam equivocar, passa això, demanem disculpes, hem creat aquest mecanisme perquè no torni a passar, s'ha acabat, tornem els diners, també demanaria com serà el procediment de tornar els calés, i ja està, i aquí queda el tema, no? I el que veig és que, ostres, un error en el qual l'oposició no hi tenim cap paper, cap, no només ha causat comunicats contra l'oposició, sinó que també em temo que ha fet que avui votéssiu en contra de dues mocions. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Eduard. Bé, començaré en el cas contestant el Jordi. Els pressupostos participatius. Bé, això ja hem anat explicant durant tot aquest any passat i quan vam fer l'aprovació dels pressupostos. Nosaltres ara presentarem una modificació de pressupost. Val? Ara tenim el romanent de tesoreria que ens queda d'aquest any, no? Ara quan tanquem, i a partir d'aquí una de les coses que va inclosa és els pressupostos participatius. A partir d'aquí queda lligat. Com altres coses doncs, que també hi ho aprovarem. Val? D'acord. Llavors, abocament de Can Gotarra. Això ens vam assabentar, per desgràcia, doncs, pel comunicat teu, quan vas penjar-ho xarxes, de seguida ens hi vam posar en marxa. Com bé has dit, amb els tècnics municipals van anar, allò és una canonada que va directament a la depuradora. Sí que havia tingut molts de problemes abans de fer-se, que és el que van descobrir després, a mi em van informar els tècnics, si més no, abans de fer-se l'ampliació de la depuradora, cada cop que hi havia pluges i d'allò, doncs era com un sobreixidor, val? I anaven allà, però en aquests casos, aquest cas ha sigut estrany, perquè no ha hagut ni pluges ni, a més, que siguin molt intenses. Sí que els tècnics van reclamar a l'ACA doncs, que vinguessin a fer inspecció, a veure si estava embussat o quina problemàtica tenia. Estan en aquest punt, entre la reclamació, ja no sé si hi ha hagut resposta o no de l'ACA. Si vols ja t'ho miraré, parlarem els tècnics, però la situació va ser aquesta, no cap més. Del Riera de Naula, no sé si tu tens alguna informació del Riera de Naula, t'ho consultaré, no... Sé que va haver-hi la denúncia, agents rurals, o sigui, però no sé ara en quin punt està, preguntaré als tècnics. El que seria el pacte pel Ridaure, una mica, que és el que d'allò. Precisament, mira, la setmana que ve tenim reunió, que és amb el director de Medi Ambient, Marc Vilaú, tenim reunió amb ell, els diferents ajuntaments que en aquest cas doncs, estem... o ens hem ajuntat doncs, per tirar endavant aquest pacte, i també hi haurà el Consorci d'Aigües de Costa Brava, que també en aquest cas hi ha la depuradora de Castell d'Aro, que també ara estan amb ampliació, en vez de tirar aigües avall és tirar-les amunt per així doncs, poder alimentar doncs, tots els aqüífers que hi ha en el camí. Va, doncs estem avançant. Hem tingut reunions en Diputació, amb el Consorci d'Aigües Costa Brava també, però en aquest cas ja hi entra la Generalitat, vull dir que anem fent passos. Estem en aquest punt. Rehabilitació dels pisos. En aquest cas, aquesta setmana, doncs mira, donen d'alta, si no de nou, la que ve, un dels dos pisos que tenim de propietat, val? Tens present que teníem aquells dos que estan pendents de reformes, un ja està reformat i ara està donant d'alta el que són els serveis, vale? Ja només falta gas. A partir d'aquí us convocarem per fer llavors, com hem fet la mesa d'habitatge, per després parlar-ne de quina concessió fem i a veure com ho fem. Amb la resta també estem pendents del romanent de tresoreria, si podem aplicar, i subvencions, està clar, si podem aplicar per fer més rehabilitació. Amb la policia, he tingut, ja sabeu, tota la reestructuració que hem fet, no? I bueno, sí que estan treballant amb el que vaig comentar, els vaig passar a la vostra moció, en aquest cas nosaltres també vam votar a favor, perquè en aquest cas reactivessin una mica el que en el seu moment havíeu pactat, és el que em van dir, no? En el seu moment s'havia parlat, no s'havia acabat d'executar. Bueno, doncs una mica amb la nova reestructuració, que hi hagués un caporal de referència, doncs, en aquest aspecte, com estem fent amb altres, com he comentat, altres plens, amb altres àmbits del que és la seguretat a Llagostera. Museu Vilà no te'l respondré, perquè sí que és, i com bé has dit, és l'Adrià el que fa els contactes, diguéssim, i no sé en aquest moment en quin punt està. Contesto després, en aquest cas, Dani. Instàncies, jo que tingui coneixement, i si és així m'agradaria que ens ho fessin arribar. Si realment hi ha algú que té una instància, haurà quedat pel que sigui penjada entre una àrea i una altra, l'ha donat, doncs t'anava a dir això, bueno, que ens vingui a veure personalment per d'allò, o que torni a presentar la instància. Primer de tot, disculpes, perquè no és el procediment que nosaltres portem. No, jo diria que tenen el temps prudencial, ara no te sabria dir si és un mes o és mes i mig o és 15 dies, depèn, suposo, el cas, i depèn quins tècnics hagin de fer l'informe, però vull dir, ja dic, si en algun moment hi ha algú que sapigueu, ens ho feu arribar. Canalització de Can Gotarra. Precisament aquesta setmana ens han concedit la subvenció per al projecte de la segona fase, no? O sigui que ara comencem a treballar amb el projecte. Sí que he parlat amb algun veí, suposo que és el que parla amb tu, del tema de l'aigua que queda estancada, i estem valorant, doncs, de posar-hi graves provisionals mentre no es faci, perquè diem, ara farem projecte, vol dir que l'execució serà més o menys d'aquí un any, posem, si tot va bé, no vull dir dates perquè llavors me les retorneu. Llavors, doncs, bueno, té encara un procediment lent. La Canyera, veus el que parlàvem de dates, no? La Canyera sí que els tècnics de la Canyera amb els tècnics de l'Ajuntament estan en contacte, estan acabant serveis, diríem, estan acabant petites coses, perquè estem parlant que són petites, val? Per poder fer la recepció. És temps de que la Canyera, els tècnics de la Canyera, o sigui, la Junta de la Canyera, informi els tècnics, digui, ja està tot, i a partir d'aquí nosaltres ja estem preparats per fer la recepció. Sí, i estan treballant, Jo sí que vaig dir, i el que dèiem, per això no m'agrada dir dates, a final d'any, però per tema burocràtic, diguem-ho així, no està, El que és l'organització sí que està en petits detalls, i els tècnics hi estan treballant, No sé si voleu tornar a presentar la moció o no, això ja és cosa vostra, però jo entenc que en poc temps tindrem molt d'allò. El cas de les subvencions ho transmetrem en l'Adrià, perquè us passi aquesta informació, però en aquest cas jo no la tinc. Ja està. Havia una resposta vostra?
Sí. En quant al camió de la brigada, és en rènting. És un rènting pur i dur. El del pi del parc de la torre sí que és veritat que ho tenim encara pendent. Estan fent actuacions, està calendaritzat, doncs quan es pugui ho farem. I en quant a l'externalització de la neteja de la llar d'infants, l'estudi econòmic s'està fent paral·lelament amb l'estudi per fer la licitació. Sí que és veritat que sabem que sortirà més car, és a dir, serà més cara la neteja. També és veritat que teníem el problema de que els horaris que s'estan fent ara, doncs, no eren gaire compatibles amb els horaris de la llar d'infants, i les treballadores tampoc no les... treballar fins a les 11 de la nit, doncs, tampoc no era viable. Llavors l'empresa, o les empreses que ho han vingut a mirar-ho, tenen un funcionament diferent, I el que sempre dèiem, quan siguin vacances, quan siguin baixes, quan siguin el que sigui, doncs elles ho substituiran. I creiem doncs, que la neteja de la llar d'infants doncs, ara mateix doncs, és, no te diré deficitària, però no del tot correcta. I llavors doncs, es tenia que fer un canvi i vam creure que aquest era el que teníem que fer.
Jo, agafant el fil de la Pilar i contestant a lo del pavelló, no hi ha cap canvi, el pavelló segueix netejant en els mateixos horaris, però sí que és cert que quan hi ha baixes o malalties, que és el que ha passat, hi ha algun dia que no s'hi pot anar. Llavors bé, agafant una mica aquest fil, és veritat que de la forma que està internalitzat i de la dificultat que això suposa, bé, doncs és molt complicat i llavors, però no ens han arribat queixes, nosaltres també volia dir-ho, que ningú s'ha queixat de que estigués més o menys net. Sí que és cert que per vacances de Nadal i així ha costat més de cobrir, però ara en principi s'està netejant de forma normal i no hi ha hagut, de fet, això, cap, no hi ha hagut cap diferència. El motor de la cistella, si es va espatllar, és un motor que té 20 anys, vam aconseguir despenjar-lo amb la brigada, s'ha portat a la casa oficial, que és a Madrid, ens l'han arreglat i s'ha muntat, no és que no funcioni, eh? Sí que funciona, però no té, és a dir, té, a l'hora d'instal·lar-lo s'ha de fer no sé què, que jo no us ho sé explicar, que no frena tot sol, val? Llavors això és una cosa que ara s'ha demanat a l'empresa aquesta que el van portar a arreglar, perquè això, perquè ens entenguem, es fa a través d'un tècnic de Llagostera, d'una empresa de Llagostera, llavors, però s'envia a la casa oficial, llavors ara a través d'aquesta empresa s'ha requerit això, que sap, no sé per què, no han posat la frenada, o si s'ha de posar aquesta frenada a l'hora d'instal·lar. Llavors estem en aquesta fase, el motor funciona, la cistella, és veritat que s'ha muntat un tema provisional per no deixar de funcionar, que aquest sí que era un sistema més manual i menys pràctic, però en principi està funcionant, l'únic que a les entitats no els hi deixem tocar perquè, per això, perquè no té el freno automàtic i només ho toquen els conserges. Les beques fora escola, les subvencions, crec que no et sé dir ara la casuística en aquest moment, però el que sí que tinc clar és que aquest any es va adoptar amb l'acord de totes les entitats que tothom, com que les beques, és a dir, les subvencions van per criteri econòmic i segons la renda i altres criteris es dona un 25%, un 50% o un 75%. Això què vol dir? Que mínim, tothom que està inscrit a una activitat accepta els 100% becats, però això són casos socials i per tant van a part. Dintre d'aquest sistema, mínim, tothom paga el 25%. Val? Llavors vam acordar que totes les entitats, i també nosaltres, és un dels canvis que hi va haver l'any passat, cobraríem aquest 25%. Això què feia? Que el primer trimestre, fins a 31 de desembre, per tant, nosaltres teníem temps de resoldre aquesta llista definitiva. Entenc que no ho sé, és a dir, els altres anys no funcionava així, és a dir, fins a 31 de desembre tothom que està inscrit a una activitat fora escola ha pagat com a mínim aquest 25%, no? I llavors ara l'entitat, el segon i el tercer trimestre, li ha de reclamar la part proporcional d'aquesta subvenció una vegada sigui, és a dir, hagi sortit aquesta llista definitiva. Pot ser que també serà el cert que és així, que aquesta llista s'ha modificat alguna, és a dir, es resol una vegada, llavors què passa, no? Com que això tenim una bossa de diners, a vegades què passa, no? Que tots els infants o subvencionats, és a dir, per l'import que li tocaria, passa el topall de la bossa màxima de diners que tenim, llavors s'ha de recalcular amb un percentatge un pèl inferior per tothom. Llavors crec que estem en aquest procés. També és cert que no és que anem tard, perquè això fins a final, és a dir, ara es fa una, quan surti la llista definitiva, que jo crec que ha d'estar ja, perquè per lo que tinc entès, però potser, no sé si quan ho van preguntar estàvem en aquest moment, es fa una bestreta i se'ls hi paga a les entitats, i però el que volia dir és que no es paga tota la part proporcional restant d'aquests infants becats fins que s'acaba l'activitat. És a dir, fins, crec que és, Mari, però ja és, no sé si és de març, maig, perquè han de justificar l'assistència d'aquests infants en aquestes activitats durant tot el curs. Val? Llavors no és que anem malament, simplement que s'han modificat alguns criteris, bueno, alguns criteris, hi ha hagut alguns canvis i en principi jo crec que estem sobre termini. Sí, sobre el calendari, eh? Vull dir que en principi no anem malament. I de les plagues de les rates, és veritat que és una queixa molt recurrent. Crec que l'empresa per la qual tenim externalitzat aquest servei fa un molt bon servei, perquè bueno, en contacte, és a dir, és una empresa que és molt fàcil contactar-hi, que sempre que li demanem estan fent... Sí, bueno, sí, sí, no, sí, és per respondre, sí, sí, és que això, sí, és que passa al casc antic, però és que passa a tot el poble, eh? Per exemple, al carrer, ai, ara em surt, perdoneu, el de l'escola,
el de l'autoescola,
Tomàs Guades, el carrer Tomàs Guades ens passa sovint, al carrer Camprodon, bé, hi ha carrers, no sabem per què, què passa, no? Llavors, aquesta empresa justament ens dona un gran servei, eh? Jo vull reivindicar-ho i a més és a dir, truques, venen, t'agafen el telèfon, l'endemà estan aquí fent una actuació. Llavors, aquesta empresa el que fa, i si està contractat i és el seu servei, és aquest control amb el clavegram, val? I això està molt controlat, és a dir, és veritat que hi ha pobles i municipis que això no funciona, però allò que us tenen, no tenim un problema de plaga de rates, val? El que sí que passa és que les empreses que tenen els registres on passa el cablejat, val? El clavegram no hi passa lluny. Llavors, com podeu observar i veure, que és de fàcil veure, aquests registres no estan en molt bon estat moltes vegades. Llavors, no és que hi hagin plagues de rates importants, és que el que passa a vegades és que ells tenen l'obligació de mantenir aquests registres tancats i en bon estat, però les rates s'hi colen. Val? Llavors, és cert, les rates es mengen alguns cables de la línia, sobretot passa molt amb els de la fibra, i això genera un problema, i a més, però sempre passen en els mateixos registres, i passen aquest d'aquí, i això ens dona problemes a l'Ajuntament, i passa en un del carrer Camprodon, i passa en un del carrer Tomàs Guades. Però és veritat que amb el clavegram, per exemple, tenim molt pocs problemes. Bueno, vull dir que us ho explico perquè no sé si us serveix com a resposta, és difícil... fer-hi front perquè no és a dir, això, no podem posar a tots els registres d'allò, i a les empreses això sí que és veritat que es va intentar i us vaig dir que no, me n'he sortit, vaig intentar parlar amb Adamo i ens van passar el telèfon d'una persona, no sé quin càrrec, perquè fessin aquest control i comencessin a tenir bones condicions aquests registres, no ho he aconseguit de moment. I ja està. Mira, jo ara que tinc el torn de paraula, voldria fer les meves reflexions sobre aquesta pregunta que heu fet o aquests precs. Jo, no sé, tinc com emocions molt, molt trobades, no sé com es diu en català això. Jo tenia l'esperança de deixar aquest tema de banda i ara estic com trist, suposo que són aquestes fases del dol, i vaig passar la meva part de la sorpresa després de la ràbia. Jo, mira, començant pel principi, jo el que sí que voldria posar molt el focus és en la notícia del diari, perquè en Jordi, com ho has dit, la posició esteu per controlar, no? I quan ens passem, i de fet m'agrada, crec que és una posició que ens obliga a estar com molt al dia i molt amatents, però m'agradaria molt pensar que si és així i que es va detectar, això no va ser filtrat al diari, perquè penso que és a dir, que si va passar això, tinc tota la plena esperança, no?, de que això se'ns hagués comunicat i no que hagués sortit. I jo el que vull fer és aquesta crítica molt contundent contra aquesta notícia del diari, perquè, començant pel principi, trobo que aquesta notícia és sensacionalista i tendenciosa. El titular és confós i deixa entreveure que nosaltres hem estat cobrant de més durant un llarg període de temps, perquè jo, la gent que em trobava pel carrer, és el que em deia. L'escrit és obert i deixa interpretacions com si nosaltres ens autopaguéssim les indemnitzacions o com si es tractés d'una xifra fixa que nosaltres és fàcil de tenir controlada. A més, amb noms i cognoms per forgar la ferida, perquè ni a molts delinqüents se'ls posen les inicials dels diaris, això em sembla, bé, és igual, cadascú qui posi la versió que vulgui, i a més barrejant coses que no tenen res a veure amb el cas, com és el sou dels nostres companys. Llavors, em sembla evident que aquesta notícia és ganes de, no sé, de mardar, no sé, de clics, no? I el resum, crec que és una notícia sense interès, perquè no hi ha tema. El que és evident, i te n'adones, perquè cap altre mitjà de comunicació, cap, i mira que n'hi ha de mitjans de comunicació que els agrada donar vol a certes coses, ha dit ni una paraula d'aquest tema. No hi ha notícia. és un error de tota la vida que passa a totes les empreses del món, però que en aquest cas s'ha elevat a guerra política. I fins aquí, tot a mi em va semblar la necessitat d'un periodista, i jo tinc els meus dubtes, és a dir, jo confio que això sigui la necessitat d'un periodista de clics i protagonisme. No sé, deu estar avorrit, perquè de fet no era fàcil de trobar això, aquesta informació, calcular-la. Però a mi el que realment em dol és que, en aquest cas Esquerra, jo crec que també, o sigui, que l'endol del vídeo, per exemple, és que és ambigu i també ens demana explicacions de la gestió que fem dels diners dels contribuents. Com si aquesta notícia tingués a veure amb que, no sé, és que potser que estiguem ficant la mala caixa, no? O, ja ho sé, sense mala fe, sense mala fe, sense mala fe. Però, de veritat que això vol dir que nosaltres estem gestionant malament els impostos dels nostres veïns? És a dir, estem barrejant unes coses en aquest vídeo que li estem donant bola a una notícia que em sembla escandalosament lletja, i el que crec que hauria d'haver passat és que, és una opinió, evidentment, si això es va detectar, no ho sé, doncs es pot parlar. I per què ho dic, això? Perquè discutim de si estem fent una bona gestió dels recursos de l'Ajuntament o no. Discutim-ho, però fer un vídeo a les xarxes diguem que, ei, sense mala fe, però fa temps que venim avisant. Venim avisant, o sigui, però de veritat, per donar bola a això, és que aquesta notícia em sembla molt perversa. Perquè, i la meva reflexió i el meu enfado ve d'això, perquè jo, mira, és a dir, em vaig posar política perquè m'agrada molt, no? Hi ha gent que doncs, s'hi troba, i no, va, vine, que ja veuràs que... No, costa molt trobar gent, però jo estic molt convençut. I estic molt convençut d'aquest sistema democràtic, de com funciona, de... Llavors, també entenc que tots els ciutadans que ens segueixen, o la majoria, saben exactament què ha passat. I entenc que tothom ha entès, no? O això, no, no ens vindrà ni de quatre vots amunt ni de quatre vots avall. Llavors, també saben això, que no hi ha hagut ni mala fe, ni hem posat la mala caixa, tothom, i la gent que li ha interessat ja s'ha llegit tota la notícia, i si l'acabes llegint fins al final, potser tens sort i acabes entenguent el que ha passat, perquè, de fet, el nostre primer comunicat com a Ajuntament va ser explicar punt per punt exactament què havia passat, sense entrar en debats polítics. Llavors, el que a mi em sap greu de tot això, que us deia, que m'he posat aquí en política perquè m'agrada molt, doncs, és que els controls interns i que hi ha en un ajuntament i la burocràcia i tot això que allarga tant aquests processos és perquè això no passi. I evidentment és un error i es va corregir a l'instant. I aquest error, d'acord, no el vam detectar a l'instant i no el vam detectar nosaltres, això és cert, però aquest error s'hagués acabat trobant i s'hagués acabat detectant. Perquè jo el que em dona la sensació, el que em fa estar trist, és que aquí l'únic perjudicat és l'Ajuntament de Llagostera, i no pels seus treballadors, però perquè l'única paraula que s'han contestat en aquests vídeos que hem penjat vosaltres, que hem penjat nosaltres, i que m'han dit a mi la gent pel carrer, és, mira, al final tots sou iguals. No és veritat, ni tots els polítics som iguals, i això fins ara a la política municipal o local, a mi em semblava que estava fora de tot aquest batiburrillo que estem aquí, perquè, bueno, no sé, els meus companys, però jo en el meu cas hi perdo diners, perquè, bueno, perdo diners... No, els hi perdo moltes hores, com a mínim. I perdo, depèn, el valor de les hores del meu temps que li posis. Però, llavors, això l'únic que fa és desafecció a la política. Això l'únic que fa és posar en contra... Perquè després, si tu mires... I això, vaig fer aquesta feina, vaig posar al Google Ajuntament de Llagostera. I després dels quatre primers punts de canals oficials de l'Ajuntament, la notícia és l'Ajuntament de Llagostera paga de més a quatre treballadors. I nosaltres, que tots som representants d'aquest Ajuntament, en comptes de... posició ferma, escolta'm, jo poso la mà a foc per aquest Ajuntament, només faltaria, doncs hem generat aquí uns dubtes i un debat d'un cap de setmana llarg que, mira, nosaltres hem passat una mala estona, però aquí el que queda és que després ens posem les mans al cap i perquè l'extrema dreta ens avança així amb golejada, però clar, nosaltres anem posant en dubte que l'eficiència de les administracions públiques és evident. Llavors, el que és evident és que aquí és evident, hi ha hagut un error, però passa a altres administracions públiques, això. I enlloc se n'ha fet ni aquesta bola ni aquesta refa, que crec, que ja us dic, jo crec que a nosaltres no ens perjudica massa. Però sí que perjudica molt el nom de l'Ajuntament i d'una institució que és immaculada, és impossible que d'aquí s'escapi un diner perquè algú va posar la mala caixa. Perquè la burocràcia que ens hem donat 30 trots i que fa que aquest Ajuntament sigui tan lent és la mateixa que fa que nosaltres no puguem cobrar ni un euro de més. I si l'hem cobrat... Però, mira... Vols saber, no ho sé com els tornarem. Ens han dit que no cobrarem ni aquest mes ni fins al mes que ve, perquè, de veritat, no estic comptant quants diners entren al meu compte. És a dir, bé, no sé, crec que m'he liat una mica per les branques, però bé, jo crec que això, que és una línia vermella, que no es pot posar en dubte aquest sistema que ens hem donat entre tots, i que el que hem fet entre tots és una mica això, I jo penso que això, no sé, a més, tots estem en la mateixa situació. Cobreu indemnitzacions igual que nosaltres. Si us haguéssiu passat del topall de les reunions, haguéssiu cobrat més. Jo estic, posaria mal, és a dir, no sé, vull estar convençut que hagués sortit la notícia al diari igualment si haguéssim cobrat tots de més. Llavors, què haguéssim fet? No? És a dir, no sé, jo no sé, la meva motivació no són les indemnitzacions. D'acord, no sé, doncs, potser, no sé, ni de comptant, és molt complicat, comptar totes les assistències i a final d'any fer aquesta revisió. Bé, jo no sé, només volia dir això i us asseguro que, no sé, que estic aquí amb moltes ganes, amb molta energia, que hem passat un mal moment, però que seguirem servint i amb tot l'honor i bueno, per descomptat, bé, això. I si voleu, el dia que voleu, que vulgueu, debatem sobre si gestionem bé o no els diners del municipi, però no aquesta notícia. I ja està.
Jordi, gràcies per d'allò. Irene, tu vols dir
alguna cosa? Bueno, jo de respostes no en tinc, però també m'he fet una mica de text, una mica per, no sé si li he de contestar alguna cosa més, en quant a això, perquè a mi també la veritat és que em sentava molt malament les notícies als diaris, llavors jo m'he notat doncs, com no podia ser menys, no voldria perdre l'oportunitat de defensar-me al ple i m'agradaria que quedés constància de les meves paraules. Trobo molt populista, molt, la notícia del passat dijous 16 de gener al diari de Girona, de la que no tinc cap mena de dubte, hi ha les mans del grup d'Esquerra al darrere. Però trobo més indignant encara la notícia del dissabte següent, publicada sí, amb noms i cognoms per vosaltres. Després que des de l'Ajuntament es fessin les correccions oportunes, heu volgut donar bombo a un error com tants d'altres que passen aquí i a tot arreu. I per això he tingut la barra de publicar una notícia amb un titular pretensiós i amb un escrit amb noms i cognoms amb negreta dels vostres companys de consistori, escudant-vos, clar, amb l'estem segurs que aquí no hi ha mala fe. Això queda molt bonic. Deixeu-me dir que heu creuat una línia vermella que mai se'ns hagués acudit creuar nosaltres quan estàvem a l'oposició. Us heu aprofitat d'un fet sense més per atacar-vos personalment a cada un dels quatre regidors que cobrem per assistències. Que quedi clar que no hi ha cap mena de desgavell a l'Ajuntament i que tots treballem perquè funcioni com a tal i que estem contents de com estem fent les coses. Sé que alguns de vosaltres heu volgut fer dubtar la ciutadania esbombant un creus que no se n'havien adonat que havien cobrat de més? Va ser la frase de l'èxit el dia 16 i el dia 17 de gener. Però jo personalment, doncs no me n'havia adonat. Igual que no me n'hagués adonat si al contrari hagués cobrat de menys. No he controlat mai si les meves assistències estaven ben remunerades o no, perquè he posat i segueixo posant tota la meva confiança en el personal d'aquest Ajuntament i sobretot perquè la meva vida econòmica, per sort, no depèn del que jo cobro aquí. I ja acabo. Només desitjar-vos molta sort en aquests 2 anys i escaig que us queda, que com a oposició, perquè crec, espero i desitjo que si la vostra manera de treballar és aquesta, a les properes eleccions continuareu aquí, com ara, a l'oposició. Agrair a totes aquelles persones que a través de xarxes, telèfon, en converses, al carrer o amb un simple copet a l'esquena ens han donat suport perquè almenys per mi aquells 3 dies no van ser fàcils. Gràcies.
Gràcies, ja. Mari, també us diu?
Sí, jo tampoc tinc respostes. El tema social crec que no interessa gaire. Però sí que vull recollir també l'oportunitat de defensar-me una mica amb tot el suport als meus companys. Jo sí que voldria dir que el mateix. En referència a l'article publicat pel Diari de Girona el passat 16 de gener, només m'agradaria fer una petita reflexió, tot i que el cor em demana alguna cosa més, no ho faré perquè respecto massa aquesta institució, els seus treballadors, els meus companys regidors de govern i sobretot el poble de Llagostera. Dic que la base d'aquest article en qüestió és correcta, però no puc estar d'acord ni en el redactat ni en la finalitat que aquest periodista ha volgut comunicar. És cert que es va produir un error de càlcul a l'hora de preparar les liquidacions dels 4 regidors, aquí presents, jo inclosa, dels mesos de novembre i de desembre. És un error que es va rectificar i solucionar ipso facto i del que ja s'han donat les explicacions pertinents. El que més ens sorprèn, o no, és l'actitud de l'oposició. Ells que han estat al govern saben o haurien de saber que cometre errors és una característica de l'espècie humana. Però tot i saber com es va produir, tot i saber que ja s'havia esmenat a través de xarxes socials i diaris, en comptes de defensar la institució, van començar la seva particular caça de bruixes. Des del primer dia que els meus companys i jo vam trepitjar aquest ajuntament, l'únic que hem fet és treballar sempre pel benefici del nostre poble, amb més o menys encerts, però sempre amb honestitat i transparència. I així ho continuarem fent fins que els agustarencs i agustarenques ho decideixin. Per sort, els representants polítics els escolleix el poble sobirà, que és qui valora a les persones pels seus actes i no per les seves paraules. Precisament per això nosaltres estem al govern i vostès a l'oposició. I si em permeteu un últim consell, abans de començar la vostra batalla particular per les properes eleccions, superin la batalla perduda de les darreres. Moltes gràcies.
Mari, gràcies. Tu, Àlex, vols dir alguna cosa? Sí?
Bé, jo tampoc tinc cap resposta a cap pregunta, però també volia fer un petit comunicat. Un comunicat que, de fet, em vas veure obligat també, el vaig fer per xarxes perquè el vaig veure obligat. Vas veure obligat veient diversos comentaris, diverses persones m'estaven dient, ostres, estan parlant de tu, crec que hauries de fer el comunicat, crec que hauries de parlar. Finalment em vaig veure obligat. I avui, en vez, torno a veure obligat una altra vegada a fer una petita declaració, vale? Parlo en primera persona perquè sóc un dels afectats, uns anomenats amb nom i cognoms dins del propi article de premsa. Volia també comentar que el meu pas pel consistori, si el vull ser recordat com a mínim per haver intentat fer coses pel poble, no per un retall de premsa o l'oposició. Des del meu punt de vista ja ha posat cullerada amb els comentaris per xarxes, per mi majoritàriament desafortunats, per un error reparat i explicat en un comunicat oficial. Us prego que no ens veiem com a rivals, sinó com a companys. Remem conjuntament, avancem per treballar per una Llagostera millor per a tothom, per tots i totes. Us prego més empatia, més treballar per Llagostera i no per una imatge. Una imatge que quan es juga a embrutar, esquitxar tothom i embrut. Embrut la imatge que no només a les persones, sinó a la pròpia institució. Vivim l'era de la desinformació, on les xarxes socials són la veracitat absoluta per a moltes persones. El populisme, una font de normalització i credibilitat, que és la forma reiterada i intencionada, només aconsegueix fer mal a la democràcia. Ho veiem arreu, ho veiem cada dia, que la tendència a reducció de la intenció de vot a qualsevol procés electoral va en decadència. Els errors es reparen, però la mala imatge queda. I queda ben clar que la feina que estem fent i continuarem treballant des del govern és per millorar Llagostera. Merci.
Gràcies, Àlex. Bé, a respondre a la pregunta em queda de mi també aquesta. Primer, com es reposarà això? Bé, no, és que en el comunicat ja ho posava. En aquest cas explicava l'error, que era un error, i ho van passar a la premsa també, i que es regularitzaria ara aquests mesos. Com bé ha dit el company en Jordi Mir, bé, doncs aquest mes doncs no es cobrarà si hi ha la totalitat o no, perquè igual és d'allò, i si queda alguna cosa, doncs el mes següent i ja està. Els tècnics també, en aquest cas, de tesoreria, ens han dit que era el millor per no fer comptes de la vella, no? Calés amunt i calés avall. Llavors, doncs aquest mes, com bé deia, doncs no cobraran, i si queda algun pico, doncs el mes següent el mateix. Jo volia donar-li suport als meus companys perquè al final van sortir ells amb noms i cognoms i això no és agradable. Penso que no es va actuar bé. Jo no sé qui ha filtrat i ha insinuat la Irene. És la seva insinuació. Bueno, ho ha afirmat, és igual. Jo no vull entrar-hi i ja ho sabeu i sempre ho he dit, que no m'agrada aquest joc. No vull entrar-hi, però hi ha anar de bona fe i de mala fe. No? Si anem de bona fe, un cop ha sortit això, està molt bé. Es ve aquí, es parla, es demana on està l'error, cosa que ja havíem d'allò, però esclar, jo entenc que si has de mala fe és quan tornes i fas un comunicat un altre cop al diari. Per això dic bona fe i mala fe. Cada un ho fa a la seva manera. Està clar que nosaltres no ho fem així. Quan parlo dels treballadors, o parlar dels treballadors, m'agradaria que no sé si ho heu fet o no, penso que no, que haguéssiu vingut i haguéssiu parlat amb ells. Va haver-hi dos o tres persones molt neguitoses durant un parell de dies perquè havien fet l'error, punt, no? I jo també, al tanto, jo també sóc l'últim que signo. Però també us vull dir que signo de 80 a 100 expedients diaris i no em reviso ni les nòmines dels treballadors per descomptat ni les nostres. Per què? Perquè primer no soc tècnic i l'altre no tinc el temps material per fer-ho. Llavors, per això, els treballadors, en aquest cas els que van sentir afectats, doncs, bueno, ens ho van manifestar i jo hi vaig fer l'escrit, si us fixeu, com a alcalde. No vaig fer ni com a d'allò, sinó vaig fer personalment perquè volia assumir tota la responsabilitat. I si algú hi vaig dir i dic que vol que li aclarim aquest error, estem a la disposició, qualsevol dels regidors d'equip de govern, per aclarir-ho. Aquesta intenció que dèiem és llavors intentar continuar diguéssim, doncs, aquesta errada amb aquesta publicació que m'és igual, perquè el diari jo no et donidor, va passar això i paral·lelament si va veure el diari va haver-hi un tema d'una ocupació, no sé què, a mi em van trucar per comentar el tema de l'ocupació, saps com havia anat, però per aquest tema no em va trucar ningú del diari. Llavors ja veus coses que, per això, en aquest cas, els companys doncs, estan tan malhumorats, no? Perquè ja no és una notícia que surt, li dones el comunicat dient, escolta, mira, ho hem solucionat, es soluciona ràpid, s'explica l'error, si no és tot el procediment que té. Quan vas veient, llavors dius, realment era mala fe i ja està, i les coses s'han de dir com són i ja està. Nosaltres ens sap molt de greu, ja dic, molt, i al moment que va sortir van quedar sorpresos, de seguida ens van posar les piles doncs, per solventar-ho, i penso que, com bé dèiem per aquí abans, els afectats no són nosaltres, ni vosaltres ni nosaltres, és el poble. El poble al final no li agrada que sortim al diari per aquestes coses. Si nosaltres haguéssim posat la mà a la caixa, estaria d'acord amb vosaltres, però per un error, aquí penso que hem patinat una mica i el que espero i desitjo com a alcalde és que això no torni a passar. Si realment hi ha un error d'aquest tipus, que vingui, es comuniqui i busquem la solució. Si realment ho fem malament, sigueu els primers que aneu a la premsa i ens foteu canya. També us ho diré. I ja està. Fins aquí em penso haver respost les preguntes que m'havia donat.
Una cosa més? No hi ha marc?
No?
Bueno, en principi no hi ha res de premsa i d'allò i ja està.
Sí, okay. Avui ha sortit una notícia a TV3 sobre el tema dels pals de telèfon, que sembla que uns quants alcaldes s'han posat d'acord i curiosament quan surt a la premsa després s'arregla i han dit que aquests els arreglarien. Potser estaria bé que com a Ajuntament de Llagostera ens hi poséssim, perquè hi ha els pals que venen de Sant Llorenç,
sí.
Els de l'escorxador i un que ja ve del nostre mandat, una Can Gotarra, que potser aprofitant que ara ha sortit a la premsa i m'imagino que s'hi posaran, estaria bé que com a ajuntament ho demanéssim. Gràcies.
Gràcies, Toni, per l'observació. Deixa'm dir-te, sí que tens tot el raó i ho farem, Precisament estic en contacte amb un company, un conegut aquí al poble, que treballa a Telefònica, i m'està ajudant molt a fer passos, però portem mesos, vull dir que el que dius tu ja ve d'abans, sé que havíeu fet passos perquè quan he fet trucades doncs també, no, aquí i allà, tinc números de reclamació, ho tinc tot, amb aquest noi, dic, m'està ajudant molt, però com dius, no hi ha manera. La manera poder serà a través d'això, d'aprofitar aquesta benentesa per dir, i com que tenim, i em sembla que tinc dates de febrer de l'any passat, jo haver trucat personalment, perquè al final dius, bueno, ho faig personalment, amb el número expedient i tot, doncs clar, tens la data i tens tot. Però bueno, agafo el guà i faré també pressió en aquest aspecte. Molt bé, si no hi ha res més, doncs res, doncs bona nit i deixem el tren aquí. Moltes gràcies.